per causes que s'estan investigant. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 13 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Eduard Cabré. Eduard, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. En futbol, l'Espanyol suma un punt de mèrit davant l'Atlètic de Madrid.
Els de Manolo González, amb gol de Javi Puado des dels 11 metres, han igualat la diana inicial de Azpilicueta. I aquest diumenge, Barça i Girona s'enfrontaran a l'Olímpic de Montjuïc. Els blaugranes defensaran el lideratge a la Lliga, mentre que els gironins miraran de reaccionar després de 6 jornades sense guanyar.
També en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha perdut a Tenerife.
Les blanquiblaves han caigut per 4-1 després de 4 jornades puntuant i es queden clavades a la part baixa de la classificació. Aquest diumenge serà el torn pel Barça, que visitarà el camp del Granada, i pel Llevant Badalona, que rebrà el Sevilla.
I ben pendents també de competicions europees amb equips catalans, per exemple en waterpolo, on el Sant Andreu i el Sabadell seran a la final a 4 de la Champions.
Les andreuenques s'han tornat a imposar al Mataró en la tornada dels quarts per 8-11 i s'enfrontaran al Telecom hongarès en les semifinals, mentre que el Sabadell, tot i perdre de 2 gols, avui ha superat l'eliminatòria amb la Limos Grec gràcies als 13 d'avantatge del partit d'anada. La sabadellenca jugarà en les semifinals davant Olympiacos.
I en hoquei patins, l'Igualada jugarà la final de la Europe Cup.
Els de l'Anoia s'han desfet de Lleida en semifinals per un ajustat 4-3 en un partit emocionant. L'altre finalista sortirà del guanyador del partit entre el Ribadave i el Tomar, els dos portuguesos. La final es jugarà demà a Igualada.
Marxem de ronda. Vinga, anem a repassar resultats de partits que s'estan jugant aquesta hora, dissabte 29 de març de 2025. Per exemple, en bàsquet, Lliga ACB. Estarem ben pendents a partir de 3:15 del partit entre Corunya i Girona, però ara mateix ja està jugant a la Lliga Femenina Endesa el Cadí-Laseu.
Sí, el Cadí-Laseu està, de moment, guanyant el seu partit 24-18 davant l'Encino. Som al primer quart d'aquest partit. Darrers instants, recordem que si el Cadí-Laseu aconsegueix avui la victòria, certificarà la seva presència l'any que ve a la màxima categoria del bàsquet femení estatal.
I a la tercera FEP, el grup CA, 23a jornada, a les 8 començava un partit interessant entre dos equips de la zona altra, l'Hospitalet Esparreguera. Anna Freixa, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ja ha començat aquest partit puntual a les 8 del vespre, aquest duel entre l'Hospitalet, que és el segon classificat, i l'Esparreguera, que ocupa la quarta posició. 17 victòries i 5 derrotes de l'Hospitalet, 15 victòries i 7 derrotes de l'Esparreguera. Doncs bé, portem ben poquet d'aquest primer període i està dominant de ple l'Hospitalet. Està guanyant per un contundent 9-0. Per tant, encara no ha pogut aconseguir puntuar l'Esparreguera en aquests primers 3 minutets de partit que portem. Veurem què passa. És important aconseguir una victòria per l'Hospitalet si vol acabar entre els dos primers classificats i optar a les fases d'ascens. Recordem que després d'aquesta jornada ja només en quedaran 3.
Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina, 23a jornada. S'està jugant a aquesta hora el derbi usonenc, a més amb molt en joc, entre Vic i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
El club patí Vic, el patí que és el culer d'aquesta hoquei lliga, i el club patí Voltregà, que és el quart classificat per la cua i que està en aquests moments en zona de playau. El partit que ha començat de moment amb domini del conjunt de Sant Hipòlit, que guanya 0-2, s'ha avançat els 12 minuts, els 13 minuts amb un gol d'Arnau Canal en superioritat, després que parceristes, els nou parceristes veient una targeta blava pel Petit Vic i la pauta directa Àlex Rodríguez no han sortit a transformar-la en la superioritat, com dèiem. Canal ha avançat el Voltregà i al final minuts ha estat Burgaia qui ha fet el 2-0 aixecant i picant una pilota davant pel porter Puigbí, un terrible moment amb moltíssima, com es pot escoltar, moltíssima emoció, moltíssim ambient, el pavelló olímpic ple a vessar, i un Petit Vic ho està afrontant amb tres baixes importantíssimes, sense Litus, sense Uri Vivas i sense Burgaia. Tot i això està plantant cara i, com diem, amb el 0-1 ha disposat de tres molt bones oportunitats que ha desfet el porter del club Petit Voltregà, Uri Codon. Ara queden 4 minuts, 23 segons per arribar al final d'aquest primer temps. Com diem, Petit Vic 0, club Petit Voltregà 2.
Era una importantíssima victòria pel Voltregà per intentar sortir d'aquesta zona baixa. En canvi, el Vic el deixaria encara més enfonsat a l'última posició. A les 8 també han començat un parell de partits més.
Sí, de moment no hi ha gols als partits entre el Caldes i el Liceu. De moment 0-0, primera part d'aquest partit. I tampoc hi ha gols de moment a l'Alpicat Sant Just, que també està amb empat a 0.
I a l'Hockey Lliga Femenina, 19a jornada, ben pendents d'alguns partits. A més, amb dos dels equips que estan a la zona alta lluitant per la Lliga, després que avui el Fraga hagi guanyat a la pista del Palau.
Ja en la segona part, el Vilassana guanya per 4-2 el Bigues i Riells, mentre que el Telecable també està guanyant per 3-0 davant del Voltregà. Un tercer partit que començarà en uns instants és el Reixó i Sant Cugat. De fet, en 5 minuts ha de començar aquest partit de la Hockey Lliga Femenina.
En handbol, a la Lliga Sobal, 22a jornada, a les 8 començava el partit del Barça.
Sí, i està de moment caient a la pista del Guadalajara per 6-5. Portem només 9 minuts d'aquest partit, 6-5. De moment el Barça per darrere en el marcador davant del Guadalajara a la pista del Guadalajara.
El Granollers, que ha guanyat avui el quart partit consecutiu a la Lliga Sobal, i el femení està jugant el seu partit de divisió d'honor.
Sí, de moment està guanyant per 12-15 el conjunt femení a la pista del Zuarzo. Som encara a la primera part d'aquest partit. 12-15 guanya el femení del Balonmano Granollers.
I en futbol sala, la primera divisió femenina, en joc al partit del Rubí.
Sí, que de moment està perdent per 3-1. Som ja en la segona part d'aquest partit. 3-1 guanya el Guadalcacín, el conjunt rubinenc. Insistim, segona part del partit. De moment, derrota del Rubí per 3-1 a la pista del Guadalcacín.
Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
Vinga, 8:10 del vespre, som els de l'Enjoc, dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català aquest cap de setmana, moltíssims fronts oberts. Comencem parlant de competicions europees, en aquest cas de l'hoquei patins, i d'aquesta Europe Cup masculina, aquesta final a 4 que s'està disputant a Igualada. Avui teníem semifinal catalana que s'ha resolt amb un partit molt igualat.
Sí, molt igualat i molt emocionant, que ha acabat guanyant el conjunt local que està exercint d'anfitrió en aquesta final a 4 de la Europe Cup. L'Igualada ha acabat guanyant per 4-3 al Lleida. Hi havia assegurant amb aquesta semifinal un català a la final, serà l'anfitrió. Serà finalment l'Igualada el que jugui la final d'aquesta competició demà a 1:15 del migdia.
Doncs el conjunt igualadí que busca revalidar el títol aconseguit la temporada passada i guanyar-la el segon de consecutiu, el seu rival sortirà del partit que juguen a aquesta hora el Ribadavia i el Tomar, els dos equips portuguesos, i que estava dominant el Tomar doncs per 0-3 ara fa uns momentets, de fet 0-4 ja per al conjunt del Tomar, que serà previsiblement el rival de l'Igualada demà a 1:15 de la migdia. Però avui Igualada 4, Lleida 3, en un partit molt emocionant, molt bonic, amb alternatives en el marcador, i que al final s'han dut l'Igualada davant del Lleida. 1-1, Fran Balanyà.
Així és, l'Igualada és que ha aconseguit aquest passi a la Final Four d'aquest diumenge, que recordem, jugar a 1:15, en un partit marcat absolutament per la polèmica. Les actuacions arbitrals, cal dir, destacar-ho, no amb una, sinó amb moltes accions, han perjudicat clarament el Pons Lleida, cosa que ha provocat els nervis als 300 lleidatans desplaçats, que han protestat, insistim, enèrgicament, moltes jugades de ben clares. Eren els locals que s'avançaven al marcador amb un penal que arribava ben matinat, quan portaven 1:10 i que transformava Roger Bars. De fet, s'ha calcat la situació a la segona meitat. En pic ha començat la represa, als 43 segons hi ha hagut un nou penal, també l'ha tirat Roger Bars, i també l'ha marcat amb una nova polèmica perquè han pitat el penal i, de fet, tothom pensava que pitant falta a favor de l'Igualada, ni els jugadors de l'Igualada havien reclamat aquesta acció. A la primera meitat, el Pont Lleida va dir que havia capgirat l'eliminatòria, havia marcat en un opaiva al minut 11, i també anotava el Chino Miguelez al 21. En aquest moment se n'anava al descans amb aquest 1-2, però com dèiem, a la represa tot just començar, doncs s'empatava a 2 i llavors eren els de la Noia qui aconseguien dos gols més, situant aquest complicadíssim 4-2 pel Pons Lleida, però que ja ha posat emoció amb un gol de Jordi Badia al minut 21. La resta de gols que no m'ha explicat per part dels locals els ha fet Marc Carol al minut 8 de la segona i Joan Ruano al 20 de la segona.
Doncs el nostre company de UAU Lleida, Fran Balanyà, que després del partit ha parlat també amb protagonista.
Estem amb Darío Jiménez, jugador del Pons Lleida. Suposo que era aquesta copa, que és la copa del Pons Lleida, que amb tu es va aixecar la primera i que hi havia moltes ganes. Jo no sé com, us pregunto anímicament com esteu ara i després parlarem de la vessant esportiva, com està la mateixa plantilla.
No, y la verdad que estamos tristes, estamos desganados porque tuvimos una oportunidad grande que era de pasar a la final y competir otra vez otra final en poco tiempo. Pero bueno, es un equipo que tiene que aprender, tenemos que aprender, tenemos que consolidarnos y creo que con esta cabeza, esta mentalidad y este corazón que demuestra este equipo vamos a llegar lejos si seguimos por este camino.
Hoy es un partido que da una sensación que us heu anat creient al llarg dels parts dels minuts. De fet, la primera ocasió és el primer gol, us havia costat molt entrar al partit. Sé que la pista patinada, que no esteu còmodes ni vosaltres ni Igualades, hem vist moltes patinades, però sí que cerca a l'equip heu estat potser una pelet més entrar en aquest partit.
Sí, la verdad, bueno, la pista es para los dos equipos. Al final no era una pista donde estábamos cómodos. Ayer hicimos una prueba de pista y era diferente, pero bueno, para los dos equipos es lo mismo al final. Y la verdad que, como te digo, tuvimos muchas ocasiones, ellos también, empezamos el partido muy con ese penal. Es que no quiero hablar de los árbitros, porque si me meto, mira, pero mejorar esos momentos del partido que no controlamos, que lamentablemente no podemos controlar y estar más pacientes.
Muchas gracias, crack.
Gracias a ustedes.
L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
Doncs demà podríem tenir un campió europeu català com és l'Igualada en aquesta Europe Cup masculina d'hoquei patins i el waterpolo, la Champions femenina. Ens hem assegurat avui la presència de dos equips de casa nostra també en la final a 4.
Sí, seran el Sant Andreu i el Sabadell que jugaran aquesta final a 4, les semifinals. No s'enfronten entre ells, per tant, hi podria haver una final catalana de la Champions femenina de waterpolo. Avui s'han classificat per semifinals, com dèiem, el Sant Andreu, després de derrotar el Mataró en el partit de tornada de quarts per 8-11, i també el Sabadell, tot i que ha perdut a la pista de la Limos per 15-13. Però duia 13 gols d'avantatge del partit d'anada i, per tant, el Sabadell tornarà a ser un any més a la final a 4 de la Champions femenina.
El Sabadell defensant el títol, el Sant Andreu buscant el primer ceptre europeu i refermant una temporada més la bona línia de les últimes temporades, eliminant precisament el Mataró, l'altre equip doncs, que havia plantat cara al Sabadell tant en les competicions domèstiques com les europees en les últimes temporades. Avui Mataró 8, Sant Andreu 11, ha repetit victòria al conjunt de Sant Andreu a la piscina del Mataró. Mataró Ràdio, Uri Martínez.
L'Assolim Centre Natació Mataró ha jugat aquest migdia la tornada al partit de quarts de Champions. Tenia un repte molt complicat al Sorrai, ja que buscava remuntar el 13-8 que va rebre la setmana passada a la piscina del Sant Andreu. Els dos equips han estat molt encertats de cara a porteria en els dos primers períodes i han marxat al descans amb un 3-2 favorable a les matarunines. Ha estat un partit molt disputat, però quatre gols consecutius de les barcelonines en el tercer quart han decantat la balança al marcador, que ha finalitzat amb un 8-11. Així valorava el partit Mariona Tarré, jugadora de l'Assolim Centre Natació Mataró.
Bueno, la valoració que faig jo és que al principi és tan positiva, perquè el plantejament del partit era anar guanyant d'una a cada part i arribar a l'última part de més de 3, i la primera part ho hem començat bé, la segona no hem pogut atacar, però hem defensat molt bé, i a la tercera és quan se'ns ha anat el partit de les mans i ens han fet 6 gols en contra, i aquí és on hem fallat molt.
Per tant, el Sant Andreu passa a la final a 4 de la Champions per segon any consecutiu.
I del costat del Sant Andreu, lògica satisfacció del seu tècnic, Javi Aznar.
Bueno, molt content pel partit, sobretot per la classificació per a un altre Final Four. Era un partit de quarts molt complicat, un rival molt complicat que juga molt bé, que ens ha posat les coses molt difícils, i avui la veritat és que no ha sigut el millor partit en joc, però bueno, hem tret el resultat, que era el més important, perquè l'objectiu era això, passar a quarts, arribar a la Final Four per segona vegada consecutiva, i bueno, a partir d'aquí intentarem somiar a veure si som capaços d'aixecar un altre títol.
Doncs ho intentarà el Sant Andreu en aquesta final a 4, que per cert ja ens han confirmat des del club andreuenc que no organitzaran ser la seu. Veurem si el Sabadell doncs repeteix intentant ser seu d'aquesta competició europea. Un Sabadell que, a tot i perdre avui a Grècia 15-13, també s'ha classificat per aquesta final a 4. Ràdio Sabadell, Pau Vitori.
L'Astra, el Pool, Natació Sabadell jugarà a la Final Four per quarta edició consecutiva i la dotzena en el total, totes en els últims 14 anys. Tenien 13 gols de renda les de David Palma del partit d'anada, i per tant la classificació no patia i no ha patit en cap moment, però sí que és veritat que ha perdut el partit de tornada per un ajustat 15-13. De fet, el tècnic s'ha permès el luxe de fer moltes rotacions, de fer jugar la portera suplent, la jove Marc Carrasco, ja que Laura Ars tenia molèsties en un braç. Això ha fet que l'Ali Mos agafés un avantatge de 5 gols al tercer quart. Tot i això, s'ha reenganxat l'Astralpool al partit en l'últim quart, ha tingut possessió per empatar a 13, però no ho ha aprofitat i les locals han sentenciat. Mati Ortiz és la capitana de l'equip.
Estem molt contentes de poder jugar un altre Final Four, i sí que és cert que sempre és molt fàcil dir que estem un altre cop allà, però al final jugar els partits d'Europa sempre són difícils. De fet, el resultat d'avui no, tampoc era ben bé el que esperàvem contra l'Àlimos, i ha sigut un partit que ens ha costat i que també ens ha donat un toc de dir que hem d'estar concentrades sempre al 100% per poder guanyar tot allò que tots els equips que tinguem enfront.
El rival a les semifinals del 2 de maig, en una seu encara per determinar, serà l'Olympiacos. De fet, es tracta del rival contra el qual van aixecar la setena l'any passat a la nova escollera, golejant per 16-10. Les del Pireu han suat de valent per classificar-se, ja que s'han vist per darrere en el marcador durant molts minuts a la piscina del Buliac Meni, però han acabat guanyant per la mínima novament per 6-7.
L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
8 i 20 minuts. Fa uns momentets us parlàvem de la classificació de l'Igualada per la final de la Europe Cup, que s'està disputant precisament a les Comas. Ens arriba la mateixa declaracions del bigolejador avui, Roger Bars.
Per nosaltres és un somni, la veritat, tenir la sort de poder repetir aquesta Final Four aquí a casa, de guanyar la semifinal contra un gran equip, i la gent veure com d'animada està i que ens ho dona tot, doncs és molt maco. A davant tindrem a un rival portuguès molt fort, que competeixen molt bé, i hi haurem de fer, crec que, un millor partit que el d'avui. Crec que hem estat del tot bé en algun moment, i haurem d'estar ficats. Segur que la gent d'aquí Igualada estarà amb nosaltres, ompliran les Comes, i haurem de disfrutar el partit, però és una final i s'han de guanyar, o sigui, no hi ha més.
Vinga, i també ben pendents aquest cap de setmana de l'hoquei herba, Copa de la Reina, el Pedal Bonaire, Terrassa, demà final entre el Club de Campo i el Club de Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
Què tal? Molt bona tarda des del Pla del Bonaire, on ara hi ha silenci, tranquil·litat, després d'un dia, un segon dia de competició, de molts nervis i emoció. I és que el Club Egara ha aconseguit, doncs, que els seus dos equips puguin jugar la gran final com a anfitrions. Però de tot això en parlarem de seguida, perquè ens centrem ara mateix en la Copa de la Reina i anem per ordre. El Club de Campo eliminava per 2-0 el Júnior, un Club de Campo que no ha tingut problemes per eliminar a les jugadores de Sant Cugat. El segon quart, gol de Flor Tevez, avançava les jugadores madrilenyes, i al tercer quart arribava el 2-0 de Lucía Abajo. Un Club de Campo sense una de les seves jugadores importants, l'internacional Sara Barrios, lesionada, però tot i així ha donat la cara i ha mostrat la seva superioritat davant un júnior que podríem dir que ha passat per diferents moments aquesta temporada. I el club Egara s'ha desfermat l'eufòria a les instal·lacions del Pla del Bonaire amb la victòria del conjunt de Joan Vidal per 2-1 davant la Real Sociedad. Una Real que pràcticament no ha posat en problemes el conjunt del Pla del Bonaire fins al tram final, on Echavarreta ha aconseguit el 2-1 per retallar distàncies. Però és que les agarenques s'havien avançat amb gols de Julieta Jancunas des del penal córner i de Laia Inserser, una de les jugadores revelació aquesta temporada després d'arribar procedent del Castelldefels. Un club Egara que ha continuat intentant, ha defensat el 2-1 davant una Real Sociedad que són d'aquells equips doncs, que fins a l'últim instant lluiten i poden aconseguir alguna coseta més. A diferència del que va passar ahir, doncs no hem tingut cap ronda de penals de shootouts, en aquest cas. Recordem que demà a les 9 del matí es disputarà el partit per al tercer i quart lloc, aquell partit que ningú vol jugar, entre el Júnior i la Real Sociedad. Hi ha 2:15, el club Egara, que jugarà davant el club de Campo. I atenció, perquè ens comentaven que s'havien venut ja 800 abonaments, que pràcticament està tot venut per demà, i feia molts anys que no veiem les instal·lacions del Pla del Bonaire en tant públic com en aquesta Copa del Rei i de la Reina. Com dèiem, demà, 2:15, aquesta final Egara Club de Campo, i a partir de les 9, Júnior Real Sociedad.
Idèntica final a la Copa del Rei, Miqui.
Doncs ara parlem de la Copa del Rei, després dels dos partits de semifinals. Ja tenim servida aquesta gran final que jugaran demà Egara i Club de Campo, com ha passat en categoria femenina. El Club Egara, doncs amb l'èpica, als últims instants, un gol d'Àlex Broto des del punt del penal córner ha donat el bitllet a la gran final, a la seva final, podríem dir, per al Club Egara, per al conjunt del Pla del Bonaire, en un camp ple a vessar i que s'espera demà que es pugui repetir, encara ampliar aquesta imatge. I és que el divendres, ja ho deia Andrew Wilson, que es necessitava el recolzament del públic. Doncs bé, una de les millors entrades dels últims anys al Pla del Bonaire, i amb aquesta victòria que dona accés a sumar un nou títol, un Club Egara que recordem molt irregular a la competició de Lliga, però que en aquesta Copa del Rei està recuperant les bones sensacions. El seu rival serà el Club de Campo, que ha golejat per 5-1 al tennis. Un Club de Campo que en els primers instants, amb gols de Ricardo Sánchez i Van der Poel, s'han avançat amb un 2-0. Ha retallat distàncies al tennis amb un gol d'Álvaro Alonso, però podríem dir que han despertat el conjunt madrileny, aquest gol del conjunt de Santander, perquè ha arribat 3 gols més. Quan semblava que arribava l'emoció, doncs el tennis pràcticament sense temps per doncs, tenir aquesta idea de poder aconseguir el gol de la Igualada, doncs ha arribat el gol d'Ignacio Abajo, el 3-1. Lucas García ha marcat el 4-1 i novament Ignacio Abajo ha marcat el 5-1, que seria definitiu. 3:15 de la tarda, aquest Egara Club de Campo. El tercer i quart lloc, la lluita per la medalla de bronze, serà a 12:15, aquest Polo Tennis. Com dèiem, el Club Egara, amb ganes de sumar aquest títol. Recordem que ara fa un parell de temporades, en Ramon Sala a la banqueta va aconseguir la EAQL Challenger. Va ser una competició doncs, que es va disputar arrel de la pandèmia pels equips que havien de disputar competició europea. Per tant, doncs, aquesta és la darrera competició que havia aconseguit el conjunt del Club Egara i, a més, disputant-se la fase final a casa seva, al camp del Pla del Bonaire. Per tant, demà s'espera un gran ambient per viure també aquesta final. 3:15 de la tarda, Egara Club de Campo, i a 11:15, Polo Tennis, per tenir els primers campions d'aquesta temporada 2024-2025.
La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor. Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena La Fúria. Una actriu jove és violada i pateix la incomprensió de les persones més properes. També arriba Una ballena, amb Ingrid García Johnson fent d'assassina a sou. I un home afronta una tragèdia familiar gràcies al teatre a Ghostlight.
¿Qué es de ti?
Ni puta idea.
En el baño del fondo, ¿eh?
Ah, La Fúria... L'Àlex és una actriu jove que pateix una violació el dia de Cap d'Any i no reconeix el seu agressor. Quan s'apropa al seu germà Adrián perquè l'ajudi, aquest reacciona qüestionant-la. Això fa que se'n distanciï. Al llarg d'un any viu sol el fàstic, la vergonya i la culpa, però troba una manera de canalitzar el dolor interpretant el personatge de Medea.
Què va ser?
Com que no te'n recordes, tia? No te'n recordes de qui va ser?
No recordo de res, vale.
Puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra.
Quan la protagonista d'Una ballena, l'Ingrid, prem el gallet, les seves víctimes no saben qui les ha disparat. La seva habilitat per infiltrar-se i desaparèixer sense deixar rastre la converteix en una assassina a sou despietada. Però aquest poder ve d'un altre món, un lloc habitat per criatures monstruoses del qual cada vegada emergeix menys humana.
Ya le hemos dado muchas oportunidades a Daisy.
¡Daisy, vuelve la cera!
¿En serio? Esta será la última.
Ghostlight ens presenta el Dan, un PO de la construcció de mitjana edat afectat per una tragèdia familiar. Allunyat de la seva dona i de la seva filla, només troba consol a una companyia amateur d'actors inadaptats. El protagonista es veurà obligat a afrontar les seves emocions més profundes en una representació de baix pressupost de la major tragèdia de Shakespeare.
Buena suerte, cielo.
No se dice eso. Es mucha mierda.
Mucha mierda.
La xarxa de comunicació local.
Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
Quarts de nou del vespre, som els de l'Anjo. Continuem parlant d'esport català i d'un altre equip català que podria ser, en aquest cas, campió de Lliga aquest cap de setmana en hoquei gel, el Puigcerdà.
Sí, que juga aquesta nit a partir de les 10. El tercer partit de la sèrie, el millor de 5 partits. De moment, el Puigcerdà ha guanyat els dos partits davant del Haka i, per tant, amb una victòria avui seria la tercera ja de la sèrie 5 i es proclamaria campió de la Lliga Nacional d'Hoquei Gel. En cas de derrota, demà jugaria el quart partit a partir de les 5 de la tarda, Puigcerdà-Jaca. Però més imminent i potser ja decisiu, aquesta nit a les 10, Puigcerdà-Jaca.
Doncs el Puigcerdà, que podria sumar la seva setena lliga des de la 2019-2020, que no guanyen aquest títol. De moment ho té molt bé amb aquesta sèrie, el millor de 5, de moment guanyant 0-2.
L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
Vinga, i és moment de parlar de futbol. Començant fent-ho de la primera divisió masculina, 29a jornada, perquè l'Espanyol aquesta tarda ha tret un grandiós punt davant de l'Atlético de Madrid.
Sí, una jornada més l'Espanyol puntuant, allunyant-se una miqueta de la part baixa de la classificació. 1-1 resultat final davant de l'Atlètic de Madrid, el tercer a la Lliga, i per tant un Espanyol que suma un punt satisfactori en la jornada d'avui, i més després d'haver anat per darrere en el marcador gran part del partit. S'ha avançat en la primera part Azpilicueta i ha acabat empatant des dels 11 metres Javi Puado.
I novament amb polèmiques arbitrals, perquè el gol de l'Atlético de Madrid, que és un golaç, ve precedit d'una possible falta de Sorloz, després un possible penal que no li ha enxulat a favor a l'Espanyol, i finalment, en un altre penal, Javi Puado ha celebrat 200 partits amb la samarreta de Perica, marcant el gol de l'empat, que deixa els blanquiblaus 15ens amb 29 punts, de moment 2 punts per sobre del descens que marca el Leganés, que juga aquesta nit a les 9 al camp del Reial a Madrid. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, està ben content pel punt i per la bona imatge novament del seu equip.
Molt important, perquè moralment et reforça molt. Si tu veus que ets capaç de competir així amb l'Atlètic de Bilbao, amb l'Atlètic de Madrid, amb el Real Madrid, com hem fet, et dona aquest punt de força. Al final l'equip fora de casa va perdre a Noeta, com va perdre, amb moltes baixes també, amb 4 jugadors que no hi eren, anaven sense atrás esquerra, sense els dos pivots que donen una mica d'estabilitat, com qui diu, i a Mallorca pues, tot sabeu com el que va passar. Llavors, pues, bueno, crec que és un punt d'inflexió. I ara el que hem d'intentar, pues, que l'avant, el que diem, l'avant posar un parell més d'arribada salària i de tenir una mica més de pagada, però bueno, estem tot l'any amb això, però no és fàcil.
I demà hi ha derbi català, primera divisió.
Partides a 4:45 de la tarda a l'Olímpic de Montjuïc, Barça-Girona.
Doncs el Barça buscant una altra victòria més per augmentar distàncies respecte a Real Madrid i Atlètic de Madrid, i el Girona buscant una victòria que se li resisteix a les últimes setmanes i per evitar problemes a la part final de la Lliga. Hansi Flick s'ha referit doncs al partit del Girona, se li ha preguntat per la impugnació d'Osasuna, el partit que va guanyar el Barça el passat dijous per presumpta alineació indeguda d'Iñigo Martínez, i també se li ha preguntat per la possibilitat que Ansu Fati jugui demà davant del Girona.
No puc dir res de la impugnació d'Osasuna. Vam guanyar els 3 punts i em quedo amb això. Ara em centro en el partit de demà contra el Girona, perquè aquest altre tema no és a les meves mans. Sé que la situació d'Ansu Fati és complicada per ell. Pau Víctor i Pablo Torre estan entrenant de forma fantàstica cada setmana, cada dia, sempre. Això és el que vull de tots els jugadors, que cada dia, cada setmana, donin el 100% i ens demostrin als entrenadors i a tothom que mereixen jugar. Aquesta és la feina que han de fer els jugadors.
I de la banda del Girona, també avui hem escoltat el seu tècnic en roda de premsa, Michel, que veu seria molt important guanyar el camp del Barça.
Guanyar un partit en aquesta fase de la temporada és importantíssim, ja l'he dit, i volem fer-lo lo abans possible. No ja per ser el Barça, sinó perquè ho necessitem molt. Sabent la dificultat, sabent que som un club que ara mateix, un equip, estan molt bé i té 3-4 jugadors, per mi, de los millors del món, ara mateix, i la dificultat està, però necessitem els punts i necessitem fer un gran partit. No podem pensar que després arribarà la nostra lliga, perquè necessitem demà fer un partidàs.
En joc, amb Ignasi Trapero.
I a la Lliga F, 24a jornada, també ha jugat avui l'Espanyol, però amb sort diferent a la de l'equip masculí.
Sí, ha acabat perdent per 4-1 al camp del Tenerife, una derrota del conjunt blanc i blau que trenca una ratxa de 4 partits sense perdre. Ara sí, ha tornat a perdre l'Espanyol del conjunt blanc i blau.
Doncs un conjunt blanc i blau que ara mateix és 11, 24 punts, té 5 punts de marge respecte al Betis, que és l'equip que marca el descens. Afortunadament ha perdut avui, també ha perdut el Llevant entre els rivals directes, per tant, dintre de tot aquesta derrota, doncs no és tan greu com hagués estat si els seus rivals directes haguessin puntuat, però en qualsevol cas, després del partit, l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, estava molt descontenta del que havia vist sobre el camp.
La valoració és negativa, òbviament, no m'ha agradat el partit, no hem estat bé, crec que hem estat més o menys dins del partit fins al primer gol, que òbviament ens ha condicionat, jo crec que ha sigut un error arbitral, perquè no era penalti, òbviament. Crec que s'ha de pitar un penalti amb més... que passen més coses, però bueno, ens ha fet molt de mal, ens han condicionat, i a partir d'ahir no hem estat bé, l'equip ja no està bé. La vida continuem, queden 6 partits, descansa aquesta setmana, per seguir treballant i preparar el partit de València de la millor manera possible.
I demà serà el torn del Barça i del Llevant Badalona.
A partir de les 12 del migdia, el Barça jugarà al camp del Granada, i a partir de les 4 de la tarda, Llevant Badalona rebrà el Sevilla.
punts. El Barça, líder amb 4 punts respecte al Madrid, després de la derrota al Clàssic, i entre setmana classificant-se per les semifinals de la Champions, que jugaran contra el Chelsea, visitant el camp del cinquè classificat, el Granada, i per això Pere Romeu, el tècnic blaugrana, adverteix del perill del seu rival.
És un equip sòlid, és un equip que està fent bé les coses, és un equip que ataca bé, és un equip que defensa bé, és un equip que té molta il·lusió, té molta energia. Haurem de fer un bon partit per treure els 3 punts. Sí, és un equip complet, és un equip que juga molt coherent en base a les característiques individuals de les seves jugadores. Té una davantera que està fent molts gols, està tenint molta presència dins de l'àrea, està tenint presència a l'hora de córrer a la profunditat. Té la Laura, com bé dius, una jugadora amb desequilibri, amb bona centrada, amb bona última passada. És un equip que per dins s'intenten associar força bé en curt, és un equip molt solidari a nivell defensiu i és un equip que segur que serà un partit totalment diferent al que vam veure aquí a Granada. No, per res. De fet, és un equip que, si treus el nostre partit de la primera volta, és un equip que només han encaixat 23 gols. Llavors, parla bé de l'equip, parla bé dels números que té i, com bé he dit, haurem de estar molt atentes perquè serà un partit exigent.
I de la seva banda, Llevant Badalona, a partir de les 4, rep el Sevilla, un rival directe en aquesta zona baixa, zona mitja baixa de la classificació. El Llevant Badalona, de moment, amb 4 punts de marge respecte al descens, vol sumar i trencar la mala ratxa. Ara porta ja 7 setmanes sense guanyar. Ana González, jugadora del conjunt badaloní.
Al final, hacer en el domingo lo que hemos trabajado en los entrenamientos, tener claro cómo podemos hacerle peligro y a partir de ahí finalizar muchas acciones. Y sobre todo para encontrar el gol, que es algo que nos lleva costando esta semana y para lo que hemos trabajado. Hay que materializar la jugada. El problema sería si no generáramos ese peligro, pero las jugadas sí acaban ocurriendo. Solo falta un poco más, ese plus que le falta al equipo y que seguramente eso acabe llegando.
8:39, baixem una categoria, parlem de la primera federació femenina, 23a jornada, els dos catalans juguen demà.
12 del migdia, Barça Atlètic Cacereño, i a partir de 2:15, AEM de Lleida, Sporting Club.
Una AEM que és quarta a la classificació, és en zona de play-off, té 3 punts de marge respecte a l'Osasuna i vol seguir sumant a casa per refermar aquesta condició. Rubén López és el seu entrenador.
Molt complicat, perquè al final és un equip que no juga res, jugadores que ha canviat força, han fet 5 o 6 fitxatges de jugadores veteranes que coneixen bé la categoria. Els últims partits estan encaixant molts pocs gols i han tret punts a Villarreal, per exemple, i és un equip que tindran moltes ganes. Bueno, ara mateix portem 4 punts d'avantatge sobre el Osasuna, que és el que ens treu del play-off. Tenim 4 partits. Ho tenim bé. Ho tenim millor que com van començar, però és veritat que tot passa per aquest diumenge, intentar guanyar el partit. A més, hi ha enfrontaments directes també que ens poden afavorir o no, no sabem.
I una categoria per sota, segona federació femenina. Bones notícies perquè tenim doble victòria catalana aquesta tarda.
Victòria del Cornellà per l'Esperança, Pradejón 0, Cornellà 1, i Europa 2, Osasuna B 0.
Doncs la victòria del Cornellà sobre un rival directe com el Pradejón el deixa a 7 punts de la salvació. I la de l'Europa situa el conjunt de la Vila de Gràcia, de moment líder provisional, dormirà líder aquest dissabte, amb un punt més que l'Oviedo i 2 punts més que l'Atlètic Club B, tots dos jugant demà diumenge a domicili. Nani Aces, entrenadora de l'Europa, valora aquest triomf 2-0 amb doblet de Natàlia.
Jo crec que al final, la primera part, ens ha faltat una mica més a lo millor d'atacar porteria, però és veritat que hem tingut partit controlat, que sabíem que ens anaven a regalar la pilota i que anàvem a ser dominadors, i al final el gol de Natàlia és importantíssim per anar-te'n tranquil al descans, per agafar confiança per la segona part. El que passa és que aquests resultats de 1-0 contra aquests rivals que s'estan jugant un descens, ja sabíem que la segona part anava a ser bastant més caòtica, que elles no tenen res a perdre i que tenien opcions d'empatar-nos el partit. De fet, jo crec que avui, en línia general, l'equip en defensiu ha estat molt bé i això és el que a partir d'ara ens donarà punts en el que queda de temporada.
En joc.
I a la primera federació masculina, grup primer, 30a jornada. De moment ja tenim una bona sorpresa i grata perquè el Barça Atlètic s'ha carregat el líder.
Després de 13 partits sense fer-ho, el Barça Atlètic ha aconseguit una victòria per 2-0 davant del líder, la Cultural Leonesa. Per tant, victòria del Barça Atlètic. Feia molt de temps que no podíem cantar un triomf del filial blaugrana.
Doncs sí, una Barça Atlètic que no guanyava a casa des del setembre, déu-n'hi-do, i que ara mateix és penúltim, de moment a 6 punts de la salvació en espera que juguin els rivals directes. Demà serà el torn del Nàstic, partidàs tercer contra segon.
Trentena jornada de Lliga, 12 del migdia al camp del Nàstic. El Nàstic juga a casa, Nàstic de Tarragona, Ponferradina.
Doncs si guanya el Nàstic, superaria la Ponferradina, se situaria en la segona posició i s'aproparia a 7 punts a la Cultu després d'aquesta derrota avui davant del Barça Atlètic. Dani Vidal, tècnic tarragoní.
Una altra vegada.
Segona Federació Masculina, grup tercer, 29a jornada, tots els catalans jugant demà i amb aquest superderbi pel lideratge, doncs com a partit destacat.
Tres quarts d'una del migdia, Cornellà Penya Deportiva, a partir de les 12, Olot, Elx i Lícita, també a les 12, Sabadell, Mallorca B, Eivissa, Badalona, Futur, a les 5 de la tarda, Espanyol B, Torrent, a partir de les 6 de la tarda, partidàs també Lleida, Terrassa, que podreu veure en l'enjoc de la xarxa, i a partir d'un quart de vuit de la tarda a la xarxa més podreu veure el derbi barceloní, Sant Andreu Europa.
Doncs partidàs amb l'Europa líder amb 53 punts, un més que el Sant Andreu. Si guanya el Sant Andreu seria el nou líder, quedarien 5 partits per davant. Si guanya l'Europa augmentaria a 4 punts a l'avantatge. Si empaten tot quedaria igual en espera del que facin els rivals que vinen per darrere. El podreu veure a la plataforma la xarxa més. I així ho veuen el jugador del Sant Andreu, Jordi Méndez, i el tècnic assistent de l'Europa, Alberto González.
Home, i tant, al final són molts derbis, molts anys, i al final, tal com s'han donat els últims derbis, jo crec que aquest és més especial encara. Bueno, al final, el derbi ja per si pesa com el partit que és, però venint en aquesta dinàmica que venim els dos equips, jo crec que és un afegit i que ens donarà una motivació extra. Partit molt competit, com el derbi de l'anada, com tots els altres, i espero que segur que es quedarà a casa. Home, al final el Betis es va estar ple, hi ha hagut molts partits, 2.000 persones a Sabadell, però sí, és un afegit molt especial i que segur que ens dona un extra de força per endur-nos el partit.
Jo crec que ha de ser una festa del futbol català, els dos equips movem molta massa social, jo crec que això s'ha de ser un mirall per tothom, per fer un bon partit, un bon espectacle, però sí que és cert, no? que arribem en un bon moment els dos equips, bona dinàmica, i jo crec que és un partit molt competitiu. No? Sí que és cert que no, jo no crec que sigui definitiu, jo crec que serà un partit molt important, vital, perquè són tres punts igual que l'altre, però sí que a nivell anímic deixa un regust per l'equip que porti en aquest cas els tres punts, però jo crec que és un partit més, queden 5 jornades després, quedaran 5 jornades que tothom es juga molt, tant la part de dalt com la part de baix, i serà molt difícil, no?, puntuar també la resta de partits, no?
A un quart de vuit aquest Sant Andreu Europa, el Narcís Sala, amb més de 6.500 persones, totes les entrades ja esgotades de fa dies. A les 5, Espanyol B, Torrent, partit molt interessant també pel playoff. L'Espanyol B tanca aquesta zona de playoff, el Torrent és a només 2 punts i pel mig el Sabadell a 1. Per tant, un partit bastant important també per al conjunt que entrena Víctor Cea.
Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien durante todo el 2025. Creo que ha habido un giro muy claro en su rendimiento. También algunos cambios respecto al torneo que nos enfrentamos en la ida. Obviamente el cambio de escenario ya lo marca, es un campo muy distinto el suyo que el nuestro, y los futbolistas muy hechos para esta categoría, muy adaptados lógicamente, con mucha experiencia, que nos van a poner un partido muy complejo para poder generarles dificultades o generarles ocasiones de peligro.
I a les 12 el Sabadell juga amb el Mallorca B buscant precisament de pressionar l'Espanyol B, perquè si guanya el superaria momentàniament a la classificació. Un Sabadell que busca la quarta victòria davant d'un rival que la setmana passada ja va descendir matemàticament. David Movilla, tècnic arlequinat.
Y lo afrontamos con ilusión, con deseo, con hambre y con ganas. Para nada. Ni trampa ni nada. Un partido con la dificultad que sabemos que tiene la categoría contra un rival que es un filial y tiene unas connotaciones diferentes y que ya ganó al San Andreu fuera de casa. podemos coger las referencias que tengamos, pero nos miramos a nosotros y después de una victoria en 14 semanas, solo se afronta la competición con deseo, con hambre y con ganas de seguir revelándonos, porque el fútbol en ese vestuario se siente que no ha sido agradecido con los méritos o con lo que este equipo ha mostrado en semanas atrás y este equipo se tiene que cobrar muchos puntos todavía.
I a les 6 de la tarda, partidars que podran veure l'enjoc a totes les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Lleida-Terrassa, dos dels teòrics aspirants a ser campions i a pujar a principi de temporada i que ara mateix estan en una zona intermitja baixa de la classificació que pot arribar a ser perillosa, fins i tot amb sent les victòries encara podrien somiar amb el play-off. Íñigo Idia, que és tècnic del Lleida, Víctor Bravo del Terrassa.
Y ahora solo pensamos en el domingo en Terrassa, que va a ser un partido muy complicado. Lo sabemos, ellos con necesidad, nosotros con necesidad, una final, la final de las finales, porque al final si no ganas, pues bueno, ya se complica muchísimo. Desde que he llegado aquí hemos trabajado muchísimo el tema ofensivo, los automatismos, en cómo atacarles, en los espacios, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, las ocasiones no llegan. Entonces, bueno, esta semana lo mismo. Hemos trabajado un poquito el mismo sistema. No creo mucho en cambiar el sistema. Sí que creo en trabajar en lo mismo.
Hoy es uno de los días que mejora entre la plantilla. Ayer estuvimos comentando la situación, que es una situación delicada, tanto deportiva como institucional del club. Y bueno, nosotros tenemos que abstraernos, tenemos que ir a Lleida, que está en una situación similar a nosotros, sacar los 3 puntos, porque es la idea, y bueno, competir bien, tener actitud, eso que quizá el otro día en los últimos instantes nos faltó, y bueno, dar la cara, competir bien, tener esa actitud, y seguramente si ponemos esto estaremos más cerca de la victoria que si no lo ponemos.
I a les 12, Olot, Elx i Licita, l'Olot que busca una victòria per intentar situar-se en zona de permanència i, a més, de retruc, si guanya demà l'Olot, baixaria ja automàticament al Badalona futura tercera. Roger Vidal, tècnic de l'Olot.
Un partit més de les 6 finals que ens queden i saber que cada partit és importantíssim per sumar punts i per arribar al nombre de punts que ens permeti sortir d'aquesta zona perillosa, no? Ara estem a zona play-out, i sumar ens allunyaria dels que tenim a sota i a veure si ens dona per atrapar l'Andrax. Sí, jugar a casa ens ha de fer més valents, el jugador s'ha de sentir recolzat, s'ha de sentir en confiança, s'ha de sentir segur, i això passa perquè la gent ens animi, ens ajudi i sumi aquest plus de quan les forces poder estan més baixes, doncs que tenir la màxima il·lusió.
I a 11:45, partit importantíssim pel Cornellà davant la Penya Deportiva. Rival directe, el té just a sobre un punt. El Cornellà ara mateix es troba ubicat a 8 punts de la permanència quan en queden 18, per tant, només li val la victòria a l'equip d'Alberto Lopo.
És el major reto que el que tenemos. Todo lo que no sea ganar, pues va a ser muy complicado. Más aliciente que ese para saber que nos quedan 6 jornadas y hay que ganar 4 o 5 partidos. Pues hay que hacerlo, el equipo está capacitado para hacerlo, claro que lo está. Por sensaciones, el equipo llevaría más de 10 puntos, ¿no?, desde que llegamos, pero las sensaciones no te hacen sumar puntos. Pero también sabemos que es un equipo complicado, con oficio, que también han venido con un entrenador nuevo, y bueno, pues buscando los mismos objetivos tenemos los dos. Que gane, pues está claro que estará más liberado todavía de cara a lo que queda de temporada.
I a la tercera divisió, grup 5, 28a jornada. Demà tota la jornada, a més amb un partidàs entre el primer i el segon, Reus-Girona B.
11:45 del migdia, Tona Prat. A partir de les 12, Cerdanyola Fundació Grama. També a les 12, l'Escala Vilassar de Mar. I l'Hospitalet Europa B. També a les 12, Mollerussa Atlètic Lleida. A 12:15 del migdia, partidàs que podreu veure a la xarxa, Badalona-Manresa. A 16:45 de la tarda, Peralada Muntanyesa. A les 5, dos dels millors equips de la categoria, el líder Reus rep el Girona B, com dèiem, a les 5 de la tarda. I a 7:15, Sabadell B, Sant Cristóbal.
Doncs Reus-Girona B, partidàs primer contra segon, a 9 punts de marge entre els dos equips. Si demà guanyés el Reus, se situaria a 12 i en quedarien 18. Seria mitja lliga per al conjunt que entrena Marc Carrasco.
És un partit més de lliga. Entrenarem els mateixos dies que la setmana anterior, a les mateixes hores, amb la mateixa intensitat i la mateixa il·lusió que ho hem fet amb la setmana del Prat i la setmana de la Grama i qualsevol altra setmana de competició. Crec que era molt més decisiu el partit de la Grama o el partit del Prat per nosaltres. Passi el que passi en aquest partit, crec que hi haurà jornades perquè puguin passar altres coses, per bo, per dolent. Esperem, òbviament, que es puguin quedar els 3 punts aquí, que és el que volem, com hem volgut qualsevol de les jornades que hem jugat com a local, però no m'atreviria a dir que és un partit decisiu.
I a 3 quarts de 12, Tona Prat, el Tona buscant refermar la condició d'equip de play-off, en aquest cas aquesta plaça que té ara mateix en la quarta plaça, i el Prat, importantíssim per al conjunt Potablava, perquè és cue a 9 punts de la permanència, quan en queden 21, només li val la victòria a l'equip de Miquel Motoso.
Matemàticament no hem baixat, però sí que és cert que baixes, perquè bueno, aquest és un rival directe, està jugant a Sanier, ara tens que anar a Tona, està jugant a play-off també, a veure com estan... Són baixes, no, impossible. Jo sempre ho he dit, no? Mentre quede un 2%, pues iremos a muerte, no? I entrarà, al final és el tarannà d'aquest Kostenik i representat per mi, no? Però sí que és cert que és complicat, no? Al final hem de guanyar 5 partits i hem guanyat 4 tot l'any.
Vinga, 8:53 i a la Lliga Elite, 24a jornada. Avui ja s'han viscut diversos partits.
De moment tenim 3 resultats definitius. El Vic Poble de Mafumet, que ha acabat amb victòria local per 1-0. També s'ha disputat el Lloret Manlleu amb 1-2, favorable als manlleuencs. I també un partit que ha pogut veure a la xarxa, Palamós Rapitenca. Victòria de la Rapitenca per 0-5.
Espectacular aquesta victòria, i de moment la Vic ha guanyat 1-0, referma la condició de líder amb 3 punts més que el canvi de led i encara amb un partit menys per als de Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
La Unió Esportiva Vic ha aconseguit aquesta tarda una victòria tan agònica com important davant una Poble Mafumet conformista que s'ha dedicat a fer córrer el temps ja des de la primera meitat. El partit ha estat molt poc vistós i amb moltes interrupcions i poques jugades d'atac. De fet, a la primera meitat no hi ha hagut cap rematada a porta. A la represa s'ha mantingut la tònica, amb un Vic que proposava més davant un equip que no volia jugar. El Vic ha disposat en la recta final de partit de 2 ocasions claríssimes per avançar-se, amb rematades de cap primer de Piusquera al minut 70 i després d'Izuki al 76. Però tot ha canviat als 84 minuts, en una jugada en què Piusquera marxava sol a porteria i ha estat agafat pel coll per Maxi Rosales. L'àrbitre ha xiulat la falta i ha expulsat el jugador de la Pobla, que era el darrer defensor. En les protestes i no voler abandonar el camp al jugador expulsat, l'àrbitre ha expulsat un segon jugador mentre es perdien més de 5 minuts en aquesta acció. Els locals s'han abocat a la porteria de Valentín i Botxa, aprofitant una jugada embolicada dins l'àrea, ha marcat el gol de la victòria ja en el temps afegit. Al final, victòria mínima però 3 punts d'or per un Vic que continuarà líder una setmana més i una Poble Mafumet que no s'allunya de la zona de perill.
I en un duel dramàtic a la zona baixa, 0-5 ha guanyat la Rapitenca Palamós. Ràdio Palamós, Abel Espinosa.
Pas enrere del Palamós en la seva lluita per la permanència després d'haver perdut en el partit disputat avui a l'estadi Palamós-Costa Brava davant la Rapitenca per 0-5. El partit, marcat per un fort vent de tramuntana, ha estat de clar domini visitant. El Palamós ha estat incapaç de generar parell a la porteria contrària durant tot l'encontre. A la mitja hora de joc, els dos equips s'han quedat amb 10 jugadors després de les expulsions de Roger Marc per Palamós i de Gerard per la Rapitenca. Oriol, amb un potent xut de falta des de fora de l'àrea, ha fet el primer gol del partit en el minut 39. A la represa, Fabio, en els minuts 52 i 60, ha aconseguit batre el porter Marc Guant amb 2 rematades des de dins de l'àrea petita. Carlos, en el 67, ha fet un autèntic golaç amb un xut des de fora de l'àrea i Adam ha fet el definitiu 0-5 en el minut 84 després d'un cúmul d'errades en defensa del Palamós. Escoltem el tècnic del Palamós, Joan Marmol, després del partit.
Diria humillant pel gruix del resultat, però realment ha sigut pitjor, la sensació és pitjor. No sé, no s'entenen els taconcitos, els... No sé, no s'entén absolutament res i a nivell actitudinal tampoc. Llavors, jo assumeixo la meva responsabilitat, que és la que em toca, però sí que sé que després els jugadors són els que juguen i la gent s'ha de posar les piles i es tenia que posar les piles en aquest partit. Contra un rival que ha sigut superior en tota l'estona i que al final s'està jugant el mateix que tu, encara que la classificació estigui un xic per davant, perquè al final són números també. Si tu guanyaves el partit d'avui i guanyaves el partit que tens aplaçat, doncs el passes.
La derrota d'avui deixa el Palamós en una situació molt complicada. Continuarà una setmana més com a penúltim classificat amb 23 punts i veu com les opcions de mantenir la categoria cada cop són més escasses. La Rapidenca, amb la victòria d'avui, agafa aire i suma 30 punts després de 24 jornades.
Ja tenim el resultat definitiu de l'últim partit d'avui.
Atlètic Sant Just 0, Vilafranca 0.
Demà 4 partits més a la Lliga Elite. Ens aturem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i tornem aquí a l'Enjoc.
La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9, parla Guillem Camps. Protecció Civil ha decidit mantenir en fase d'alerta el pla especial d'emergències per risc de vent al Bencat, malgrat que l'episodi de fortes ventades d'aquest dissabte ja està mainant. En un comunicat ha demanat molta prudència en la mobilitat i en les activitats exteriors. Malgrat que el vent va a la baixa, el Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit que pot haver-hi encara fortes ratxes de vent als Pirineus i a l'Empordà fins diumenge al matí, amb possibilitats de torb a les cotes més altes. Fins aquest dissabte al vespre, els cops de vent més forts que s'han registrat són els 129,6 km per hora del Santuari de Caral al Berguedà, el 123,8 de Portbou i també el pantà d'Arnús Boadell a l'Alt Empordà i el 103,3 km per hora del Port del Comte al Solsonès. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 760 trucades per 540 incidències provocades pel vent, especialment a l'Empordà, i els bombers han atès entre les 7 del matí i les 7 de la tarda 600 avisos. A més, a causa del vent s'ha interromput la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà i tampoc s'ha pogut establir servei alternatiu per carretera. També la circulació de la R11 entre les estacions de Figueres i Girona s'ha interromput per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera, inicialment entre Girona i Sant Miquel de Fluvià, però a 7:45 de la tarda ha informat que l'ampliava fins a Figueres. Un home de 55 anys ha mort aquest dissabte en un accident amb bicicleta a la C-243B a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el ciclista ha sortit de la via al punt quilomètric 3,6 per causes que s'estan investigant i ha caigut i ha mort a conseqüència de l'impacte. Es tracta d'un veí de Molins de Rei. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 12:20 del migdia i han activat 4 patrulles dels Mossos i 2 unitats terrestres del SEM. Oman ha alliberat una jove catalana que estava complint una pena de cadena perpètua al país. La noia va ser empresonada el 2018, quan tenia 18 anys, després de ser arrestada per tràfic de drogues. La defensa de la noia ha anunciat aquest dissabte que el sultanat l'ha amnistiat coincidint amb la fi del Ramadà. Fàtima Ofkir, de l'Hospitalet de Llobregat, ha passat 7 anys en un centre penitenciari de dones per una condemna considerada desproporcionada pels seus advocats, que creuen que va tenir un judici irregular i que, si hagués estat jutjada a l'estat espanyol, ni tan sols hauria entrat a la presó. Ofkir va ser enxampada amb 7 quilos de morfina en un hotel de Mascat a la capital del país. I en esports, empat a 1 de l'Espanyol davant l'Atlètic de Madrid a la Lliga de Futbol, mentre que la Lliga CB de Bàsquet, victòria del Jaiopos Lleida en el derbi català davant el Manresa per 89-95 i en joc en aquests moments el Leima Corunya Bàsquet Girona. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 13 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, del waterpolo, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eduard Cabré. Eduard, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
En bàsquet, l'Espar Uni Girona, més a prop de la Champions.
Les gironines han guanyat el Saragossa 82-69 i consoliden el primer lloc a la Lliga a manca de 3 jornades pel final de la fase regular, una posició que dona dret a jugar la màxima competició continental la propera temporada. Des de 7:45, el Cadí la Seu guanya a l'Encino amb la possibilitat de certificar la permanència si certifica, de fet, aquesta victòria. Demà jugarà l'altre equip català, el Joventut de Badalona, que rebrà el València.
En hoquei herba, el Club Egara jugarà demà 2 finals i a més ho farà a casa.
Les de la Copa del Rei i de la Reina, després de superar en semifinals avui el Polo i a la Reial Societat respectivament. En la final masculina els terrassencs s'enfrontaran demà al Club de Campo en la gran final, mentre que en categoria femenina l'Egara buscarà títol també davant l'equip madrileny. Tota la competició es juga al Pla del Bonaire, a Terrassa.
Pel que fa a l'hoquei gel, el Puigcerdà busca el títol de Lliga.
A partir de les 10 de la nit es juga el tercer partit de la sèrie pel títol, una sèrie al millor de 5 i que dominen els ceretans per 2-0 davant del Jaca. Per tant, una victòria avui coronaria el Puigcerdà com a campió de Lliga.
I en hoquei patins, l'Igualada jugarà la final de la Europe Cup i a més ja tenim rival perquè serà el Tomar.
Sí, els de la Noia s'han desfet del Lleida en semifinals per un ajustat 4-3 en un partit molt emocionant. L'altre finalista ha sortit del partit entre el Ribadave i el Tomar, que ha acabat guanyant el conjunt del Tomar per 1-5. La final, per tant, es jugarà demà entre l'Igualada i el Tomar i es jugarà a Igualada.
Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors dels partits que tenim en joc ara mateix, que són uns quants, per exemple, en bàsquet de la Lliga ACB. El Jaiopos Lleida aquesta tarda ha guanyat a Manresa en el duel català. I aquesta hora tenim en joc el partit del Girona a la pista del Corunya, un equip precisament rival de la zona baixa. Girona FM, Marc Treserres, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, ara mateix, amb un triple de Nike i Sivander, el Girona es col·loca a 2 punts. Partit important pel bàsquet Girona contra un rival directe que és el cué de la classificació. El Girona ha començat malament, amb un 12-6 que ha hagut de parar després d'un temps mort a Moncho Fernández, i a partir d'aquí el Girona ha defensat millor, ha aconseguit trobar més homes com Sivander en la segona unitat per anotar punts i a poc a poc anar retallant la diferència fins a col·locar-se a 2 punts en el marcador. Queda 1 minut per finalitzar aquest primer quart. L'Eima Corunya 22, Girona 20.
I a la Lliga Femenina Endesa tenim en joc el partit del Cadí-Laseu.
13-1 al Cadí-Laseu, 66-53 davant de l'Encino. Una mica més de 9 minuts perquè s'acabi el partit. Insistim, 13-1 al Cadí-Laseu.
I a la tercera, Pep, el grup C estàvem seguint un partit entre el segon i el quart, un partit de la zona alta entre l'Hospi i l'Esparreguera. Anna Freixa.
Doncs sí, mira, teníem un partit molt de cara per l'Hospitalet perquè ha començat guanyant de 14 punts, un parcial de 14-0. Només arrencar el partit, de fet, al final del primer període s'hi ha arribat amb només 13 favorable, un 27-14. Però les coses s'han anat ajustant i ara mateix està molt igualat. De fet, està amb el 42-40. Ara amb tirs lliures favorables a l'Hospitalet, però són 2 els punts de diferència que hi ha ara mateix. Recordem que l'Hospitalet ocupa la segona posició amb un balanç de 17 victòries i 5 derrotes. I pel que fa a l'Esparreguera és quart amb 15 victòries i 7 derrotes. Per tant, els dos equips amb opcions d'acabar entre els dos primers per intentar lluitar per ser a les fases d'ascens a la següent categoria, per pujar a segona al PEP. De moment, aquest 43 acaba de notar un dels tirs lliures l'Hospitalet. 43-40. 3 punts de diferència. El partit ja es troba al tercer període. Queden 6 minuts i 11 segons perquè finalitzi aquest tercer període.
Ja hi ha ambient a la pista de l'Hospitalet. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, 23a jornada. Estàvem ben pendents d'aquest superderbi usonenc entre Vic i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
Bona tarda, doncs un derbi que fa ja molts minuts que està sentenciat. Guanya el Cupatí Voltregà per 2-6 quan queden 5 minuts per acabar el partit. Ho havíem deixat en la primera connexió amb un 0-2 favorable al Sant Hipòlit, però Uri Ramírez al 22 minuts havia escoltat diferències i tornava a tocar el Pigatans en el partit, però just començar la segona meitat, Àlex Rodríguez amb un gran xut al primer minut ha notat l'1-3, Jordi Burgai al minut 59 feia l'1-4 i després dues jugades amb una mica de polèmica, un penal primer que l'ha transformat Arnau Canal al 1034 per posar l'1-5 i un nou penal, una falta directa al 1036, la meitat Àlex Rodríguez, i ara fa pocs minuts ha anotat al 1040, quedaven 6 minuts, també fa 2 minuts Gere Rovira en superioritat després que Uri Ramírez no transformés una falta directa, ha col·locat el 2-6 en aquest partit, un partit amb picabaralles constants entre les dues aficions, els petiganys cantant a segona, els del Patinic, els del Patinic insultant també a tornant-s'hi els càntics ofensius de l'afició contrària. Canviem ara a 3 minuts 53 segons per acabar aquest partit. Guanya còmodament el Patinic Voltregà per 2-6.
Doncs el Voltregà que s'ha endurat aquest derbi, i a les 8 havien començat també 2 partits més en presència catalana.
Sí, i de moment els dos estan a la segona part, és a dir, a punt d'acabar, però encara no ho han fet. Són el Caldes-Liceo, de moment 0-1 favorable als gallecs, i a l'Alpicat Sant Just, un duel dramàtic per la permanència que de moment guanyen els locals, els lleidatans, per 3-0.
I a l'hoquei lliga femenina, 19a jornada, 3 partits en joc.
2 ja que han acabat, el Vilassana, Vigues i Riells amb 7-2 favorable a la Vilassana, les lleidatanes han guanyat 7-2 al Vigues i Riells, el Telecable 10, Voltregà 1, i encara en joc en la primera part, el Reixoi Sant Cugat. 0-1 guanyen les Sant Cugatenques.
Vinga, i obrim un altre punt de comunicació, perquè a l'hoquei lliga plata, grup sud, 18a jornada, tenim en joc un derbi gironí entre Girona i Olot. Jordi Cervantes, com estàs? Bona nit.
Què tal, Ignasi? Què tal, Edu? Què tal, companys? 4-1 guanya el Girona en el duel directe amb l'Olot. Tercer contra quart estan disputant aquest partit i la veritat és que la victòria és incontestable pel Girona, on el gran protagonista del partit és Moy Aguirre, que du un hat-trick, 3 gols per Moy Aguirre, els 2 primers de la primera part, abans d'arribar al descans, escurçar diferències Joel Pagès per l'Olot, i a la represa un gol més, el tercer, el 3-1 ha estat obra de Moy Aguirre, i després d'un contraatac i amb un home menys el Girona ha pogut fer el quart gràcies a Django Mathieu Bogers. En definitiva, 4-1 al marcador, un partit que és clau per seguir viu en la lluita per intentar ser segon o primer a la Lliga. Recordem que el primer puja directe i el segon fa un play-off d'ascens, i en aquesta clau estan jugant tots dos equips que ara mateix, sense jugar aquest partit, si no comptem, estan a 4 punts del Manlleu, que és segon, i qui guanyi se situaria a només un punt. I atenció, Ignasi, perquè la setmana que ve hi ha un Manlleu-Girona, i ara mateix, amb aquest resultat, només els separa un punt de diferència, i el partit de la setmana que ve entre el Manlleu i el Girona seria molt clau per intentar aconseguir aquesta segona plaça. 8 minuts per arribar al final del partit, 4-1 guanya el Girona.
De moment el derbi gironí es quedaria a casa en Embol, Lliga Sobal, que fa el Barça.
Guanya de moment a la pista del Guadalajara, 25-31. Hem superat ja el minut 21 de la segona part d'aquest partit. Poc pel final, ja 25-31 guanya el Barça.
I a la divisió d'honor femenina, que fa el Granollers.
Ha acabat ara mateix el partit a la pista del Suazo. Ha guanyat el Granollers l'equip femení per 24-34.
Bona victòria per la Granollers. I acabem amb futbol sala, la primera divisió femenina, perquè estava jugant al Rubí.
Sí, el Rubí ha acabat perdent a la pista del Guadalcacín per 4 gols a 2. Guadalcacín 4, Rubí 2.
En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
Vinga, 9 i 12 minuts. Obrim ja la porta del bàsquet per fixar-nos amb més detall el que està passant a la jornada del cap de setmana. I comencem parlant de la Lliga CB, 25a jornada, perquè teníem en joc, ara ho escoltàvem, el partit al Girona, a la pista d'un rival directe a la zona baixa, el Corunya. Guanyar a Corunya seria donar un pas molt important per la permanència. Girona FM, Marc Tresserres, com tenim el partit?
Doncs ara, bona nit, molt bé, per les aspiracions del bàsquet Girona, per mirar d'acostar-se a poc aquest objectiu de la permanència. Ha començat malament el partit, perdent 12-4, però després d'un temps mort de Moncho Fernández, un parcial de 10-19, amb tot l'equip participant. De fet, només hi ha un jugador de l'equip gironí, Pep Busquets, que no ha notat encara, per tant, màxima contribució de tothom. I ara amb un triple, precisament, de Juan i Marcos per tancar el període, i un altre de Sosinskas, ha fet que el Girona ara mani en el marcador per un 22-26, quan portem 2 minuts d'aquest segon quart.
Doncs el Girona ja s'ha portat per davant a la pista del Corunya, i aquesta tarda teníem duel català, importantíssim triomf de Lleida.
Sí, que ha guanyat a la pista del Baxi Manresa, 89-95, victòria del Hayo Post Lleida, 89-95, el nou Congost.
Doncs és una victòria molt important, perquè en funció del que faci el Girona a la pista del Corunya i del que pugui fer també el Granada, ara mateix el Lleida ja té 3 victòries de marge respecte al Granada, que és l'equip que està marcant ara mateix aquesta zona de descens. Per tant, importantíssim triomf davant d'un Manresa que cau a la 8a plaça, compte, perquè en funció del que faci el Baskonia, el Baskonia podia atrapar el Baxi Manresa en aquesta lluita per la 8a plaça de la zona play-off. Diego Campo, tècnic de la Manresa, que valorava així després del partit aquesta derrota.
Hemos salido mal al partido, quizás con demasiada tensión, y se ha notado mucho, hemos quedado sorprendidos del ritmo de pase, del ritmo físico del Lleida, lo cual no puede ser ninguna sorpresa, ¿no? Creo que todo el partido hemos ido detrás. Creo que en el tercer cuarto hemos sido mucho mejor, nos ha costado entrar en el partido. Hemos cometido errores por ansiedad, como alguna falta, alguna pérdida, pero poco a poco, al final del tercer cuarto, hemos sido nosotros por fin, hemos defendido con solidez y nos hemos puesto uno arriba, ¿no? Al principio del cuarto, pero claro, ahí teníamos que rotar. Y esa rotación, pues ha habido un parcial 6-0 otra vez, que ha roto el partido. Creo que ese momento es clave. Perdemos balones, hacemos tiros precipitados, y después del tiro precipitado, pues no bajamos con disciplina el balance. Creo que ese tramo es definitivo. Luego luchamos, pero el dominio completamente del partido fue del Lleida.
Doncs precisament del costat del Lleida, el seu tècnic Gerard Encuentra feia aquesta lectura d'aquest important triomf d'aquesta tarda a Manresa.
Bueno, li dono molt de valor, perquè primer, guanyar fora de casa sempre és molt complicat, no? I guanyar en aquesta pista amb l'ambient que tenen, pues, sempre costa molt, no? I això ho porten demostrant diversos anys i aquesta temporada. Crec que, com bé dius, pues, sí, a la primera part hem sortit molt valents, no? Jo diria molt valents, amb molt descaro, amb confiança i bona mentalitat, d'intentar endur-nos un partit, i després, pues, bueno, quan avança el partit també hi ha jugadors més cansats i baixen els percentatges, però crec que en moments claus pues, hem fet moltes coses bé, no? Avui pues, també hem guanyat el rebot, hem donat més assistències que el Manresa, no? Hem circulat la pilota, hem trepitjat pintura bastant bé, crec que hem parat força bé a l'Alston, no?
I en aquest cap de setmana de derbis catalans, demà també en tenim un de ben especial a la Lliga ACB.
Sí, demà juga el partit entre el Joventut de Badalona i el Barça a partir de 6:45 de la tarda. Partidàs a Badalona, Joventut, Barça.
Sí, perquè a més tots dos estan empatats a la classificació, cinquè el Barça, sisè la penya, amb el mateix balanç, 14 victòries, 10 derrotes, per tant qui guanyi pot deixar enrere el seu rival. Abans del partit escoltem a l'Adam Hanga, el jugador de la penya, i a Willy Hernán Gómez del Barça.
Es un partido que sabemos que importante para nosotros, importante para el club, importante para la afición, así que yo creo que es una oportunidad muy grande para nosotros para hacerlo bien. Obviamente jugamos con el equipo de Euroliga y es muy chulo. Yo creo que esos tipos de partidos que cada jugador quiere jugar. Yo también tengo amigos que vienen, ya hace 5 o 6 meses me han dicho que este es el partido que quieren venir. Así que sí, yo creo que bueno, esperamos un Olympique lleno, ¿no? Que tengamos un muy buen día y pasamos bien.
Bueno, un partido complicado sin duda, siempre pues un derbi jugar allí es muy difícil, pero bueno, ellos como dices llevan toda la semana preparando el partido. Nosotros intentaremos llegar lo mejor posible, creo que venimos en general de una dinámica ascendente, con confianza y bueno, seguro que va a ser un partido dificilísimo, tendremos que jugar muy bien los 40 minutos.
I a la Lliga Femenina Endesa, jornada número 27, està jugant ara mateix el Cadí-Laseu.
Sí, de moment està guanyant per 70-63. Queden 5 minuts, una miqueta més perquè s'acabi el partit. 70-63 guanya el conjunt del Cadí-Laseu a l'Encino. Recordem que una victòria en la jornada d'avui certificaria la permanència matemàtica de les urgellenques.
I abans, l'Uni Girona ha aconseguit una altra victòria per reformar el lideratge en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals.
Una victòria més davant del Saragossa, 82-69, un triomf que apropa i molt l'Espart Uni Girona a classificar-se per jugar la màxima competició continental la propera temporada.
Sí, perquè recordem que el campió de la Lliga regular aconseguirà una plaça. Ara mateix l'Uni Girona té dues victòries més que la València, que ha de jugar demà, però és que té un partit més. Per tant, o sigui, ara mateix estan igualades amb 27 partits, però demà jugarà el València i l'Uni encara haurà de jugar un partit més. Per tant, dues victòries de diferència i avui amb aquesta victòria solvent davant de tot un Saragossa, que és el quart classificat. Girona FM, Jan Torrent.
L'Uni Girona venç el Casa de Montsaragossa 82-69 en un partit esplèndid als 40 minuts. Partit excel·lent de les gironines en el retorn de Roberto Iñiguez a la banqueta. En menys de 4 minuts el marcador reflectia un avantatge de 14 punts. Carlos Cantero, entrenador del Saragossa, ha autoritzat els dos temps morts en els primers 5 minuts de partit. Les visitants han reaccionat marcant un parcial de 12-0 que ha posat el 20-18 en el marcador. En el segon període, el parcial més gran ha sigut de l'Uni amb un 11-0. Cristóbal amb 10 punts i Mac amb 9 estaven liderant a les gironines. La primera, gràcies als triples, i la segona amb cistelles a prop del cèrcol. Les aragoneses, però, no han deixat de lluitar. 9 punts de diferència en el marcador, amb el 42-33. Al tercer quart, la tònica del partit ha continuat sent la mateixa. Defensa zonal de les visitants i les gironines manant en el marcador. De l'últim quart, quan l'Uni Girona ha marxat en el marcador definitivament amb un parcial d'11-0 i ha assolit la diferència màxima de 17 punts de diferència. Carolina Guerrero, l'epivot de l'Uni Girona, valora la victòria.
A veure, sabem que seria un partit complicat, sí que ja tenien baixes molt importants, no? I crec que d'aquí hem tret aquests punts i per això hem guanyat tant, però crec que no ha estat gens fàcil, elles han lluitat fins al final i ho hem tret perquè no hem deixat de lluitar nosaltres i al final les coses se'ns donen i quan compartim la pilota tot surt bé.
Doncs com us dèiem, aquest Uni Girona Saragossa l'hem pogut veure a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ens l'ha explicat Jordi Cervantes, que després del partit també ha parlat amb protagonista.
Doncs a Mainoa López, que fa una estona ha fet molt feliç a dues nenes, regalant-li dues samarretes i amb una abraçada molt efusiva. Què tal? Bona tarda i felicitats per la victòria.
Gràcies. Sí, la veritat és que, bueno, al final quan portes temps en un lloc també fas amb l'afició pues, vincles importants i just era, bueno, una nena que em va enviar que havia fet un treball sobre la seva persona preferida, parlant de mi, i em va emocionar i li portava una samareta.
Bueno, feu felices a molta gent fent aquests signant autògrafs al final del partit, però en aquesta l'has fet especialment feliç. En un partit on heu aconseguit una victòria, que totes són importants, però jo crec que aquesta ho és encara més, té més valor, perquè us deixa molt a prop de jugar Eurolliga l'any que ve.
Al final és l'objectiu, no?, principal del club. Aleshores, quedaven quatre partits, ara tres, molt importants, perquè l'important és que depenem de nosaltres mateixes i la nostra feina ha de ser aquesta, no?, focalitzar les nostres energies ara en aquests tres últims partits que queden, guanyar-los i assegurar la primera plaça, perquè el premi és molt important.
Partit controlat, l'heu guanyat... No diria que amb mà de ferro, perquè heu tingut alguna desconnexió. Igual no per falta d'intensitat, eh? També per mèrit del Casademont Saragossa, però és un partit que ha costat una mica.
Bueno, al final també esperàvem la seva reacció. És un partit, bueno, ha estat de, jo crec que bastanta intensitat. Nosaltres hem intentat posar el ritme des de bon inici elevat, no? I bueno, és bàsquet, no? Hi ha alts i baixos i l'important és que l'equip es refaci de tot i com hem acabat, no?, amb una bona dinàmica i unes bones sensacions.
Sensacions molt bones de cara als tres partits que queden. Suposo que feu números de vestuaris amb dues victòries, ja ho teniu fet.
Sí, bueno, això són matemàtiques. Nosaltres volem els tres partits, no?, i el primer és el següent. O sigui, ara només pensem en el següent i després, doncs, crec que les matemàtiques i tot el que vindrà serà mèrit nostre pel treball que fem.
No em facis un Cholo Simeone, però d'aquí tres jornades comencen els play-offs també. Suposo que també agafant bones sensacions de cara a aquests play-offs que es venen.
Home, i tant. Vull dir, al final sí que és veritat que el nostre principal objectiu s'ha de fer ara, no?, que és això, assegurar la primera plaça de la Lliga regular, però està clar que totes aquestes dinàmiques, tots aquests minuts, no?, de totes les jugadores són previs, no?, als play-offs, que és el que tothom espera, no?, i per el que es treballa tota la temporada.
I ja personalment, amb aquesta acabo, has tornat a mitja temporada després de molts problemes. Com estàs?
Jo bé, físicament.
Perquè tenia ganes de parlar amb tu per això.
No, jo estic molt bé, estic allà preparada per quan em vulguin treure, ajudar el que necessitin i ja està. Sí que és veritat que òbviament com a jugadora és difícil no entrar en dinàmica quan he arribat tard a l'equip, no?, i l'equip ja venia rodat i ha fet una magnífica temporada. Aleshores només em queda que treballar, no?, entrenar molt i quan l'equip em necessiti, allà estaré a pista.
Gràcies, Ainhoa.
A vosaltres, merci.
Doncs en Jordi Cervantes amb l'Ainhoa López i demà la penya té també un partit importantíssim.
Dos quarts d'una del migdia, jornada 27, Joventut de Badalona juga com a local davant del València.
Una Joventut que busca reformar també aquesta zona de play-off davant del València, el màxim rival de l'Uni Girona en la lluita per la Lliga. Jordi Vizcaíno, tècnic de la penya.
Guanyar tothom, no ho sé, però sí que és veritat que nosaltres ens queden quatre finals si volem seguir jugant aquesta competició. Per tant, doncs, bueno, és veritat que guanyar Saragossa aquí doncs ens dona el primer partit guanyat amb un dels quatre primers classificats, que això ja és molt, però sí que és veritat que venim de dos partits fora de casa que ens ha costat una miqueta. Per tant, bueno, amb ganes de tornar a jugar a l'Olímpic. Sí, capacitat sí, però sempre diem que a l'hora de competir depèn una miqueta més de nosaltres que no pas dels altres equips, siguin del nivell que siguin. Doncs si nosaltres volem tenir un partit amb les possibilitats al final de guanyar, ho hem de competir des del primer moment, hem de creure en certes coses i hem de fer que el partit doncs no sigui curt, sinó al contrari, que sigui un partit llarg, que costi, que físicament estem una miqueta alçada també de l'exigència que poden tenir elles.
Vinga, 9 i 24 minuts, tornem al directe i en aquest cas a l'hoquei Lliga Plata, al grup sud, perquè s'acaba ja el derbi gironí entre Girona i Olot. Jordi Cervantes.
I ho fa amb victòria per 6-1 del Girona sobre l'Olot. Ho havíem deixat amb 4-1 i el cinquè l'ha fet Sergi Canet a falta de 3 minuts pel final. I el sisè, un jugador que compta en pocs minuts, com és el Narcís Pijaume, que ha fet el sisè de falta directa. Per tant, 6-1, victòria gironina, gran protagonisme per Moi Aguirre, que ha fet un hat-trick, i els 3 punts que queden a Girona, i això significa que el Girona queda tercer a només un punt del Manlleu. I això què vol dir, Ignasi? Que la setmana que ve tots dos equips es jugaran aquesta segona plaça. Encara queden 4 jornades per disputar-se, per acabar aquesta Hockey Lliga Plata Masculina Sud, igual que la Nord, però aquest partit agafa especial rellevància entre Manlleu i Girona, que intentaran aconseguir la victòria per afiançar la segona plaça i, si més no, assegurar el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina.
Doncs serà un partidàs aquest de Manlleu-Girona de la pròxima setmana. Doncs quan tinguis protagonista ens ho passa bé, Jordi. Fins ara.
Fins ara.
Doncs a 9 i 26 minuts repassem també ràpidament la Lliga Femenina Challenge a la 26a jornada en el bàsquet, perquè avui jugava a Lima Horta.
Sí, a la pista de l'Arxil, i ha acabat guanyant 74-82.
I demà jugarà el Barça CBS.
També la mateixa jornada, la corda paterna Barça CBS a partir de la 1 del migdia.
Doncs així estan les coses de moment al bàsquet. No marxeu, perquè en 3 minuts continuem repassant també la Lliga Femenina 2, la segona FEB masculina, la tercera FEB, com sempre, aquí a l'Enjoc. Fins ara.
Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc. Amb Ignasi Trapero.
La xarxa de comunicació local.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Quants cafès o té podem prendre al dia?
La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
Salut Activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
Dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Continuem repassant l'actualitat del bàsquet. Ens havíem quedat, en aquest cas, a la Lliga Femenina 2, el grup A, 23a jornada. Aquests són els marcadors.
Tenim tres marcadors ja definitius d'aquesta tarda. Del grup A, el Corcón 68, Robles Lleida 64, Segle XXI 74, Piquen Claret 68 i Viladecans 55, Sevilla 78. Encara en joc el Magic Ties 16, Almeda 12, això pel que fa al grup A. Mentre que el grup B s'ha jugat un partit avui ja, Aranguren Boet Mataró, amb victòria local per 56 a 54.
I en aquest grup B demà es completarà la jornada amb dos partits més en presència catalana.
Dos quarts de 12 a Tordera Blanes Mataró i a partir de les 12 del migdia Abda Sanfer Jec.
I a la segona FEB masculina, el grup és 23a jornada. Avui estaven pendents de 3 partits.
Sí, que s'han acabat i tenim els marcadors ja definitius. Sant Feliuenc 73, Bisbal 69, Llíria 64, Prat 74 i Sant Antoni 121, Tarragona 71.
Déu-n'hi-do, duríssima derrota del CBT-CUE en aquesta classificació. Doncs ja condemnat pràcticament a baixar a tercera FEB. Una tercera FEB al grup CA que hem viscut avui partit de la jornada número 23.
Sí, que demà té un darrer partit que jugarà a les 5 de la tarda entre el Salou i el Mataró.
I a la tercera FEB, grup CA, 23a jornada, anem a passar en directe per l'Hospitalet, pel partit entre l'Hospitalet i l'Esparreguera, que ens està seguint l'Anna Freixa, per veure si ha acabat ja el partit o no, Anna.
No, encara no ha acabat. Perdoneu, disculpeu. Aquest partit queden 5 minuts i 40 segons perquè finalitzi aquest duel i com han canviat les coses. Perquè recordem, l'Hospitalet dominava de manera contundent a la primera part. Res, només començar el partit es situava amb un 14-0 de parcial. Ha arribat a dominar de 18 punts, però quan ha finalitzat el tercer període, per primera vegada l'Esparreguera s'ha situat per davant el marcador amb un 52-54. Aquí aquests dos punts de diferència, que ara en el quart període, ja en el final, ha arribat a dominar de 6 punts. Per tant, l'Esparreguera que ha capgirat les coses i ara mateix encara està dominant de 6 punts. Aquest màxim avantatge, 61-67, quan queden 5 minuts i 39 segons. Recordem, l'Hospitalet és segon, l'Esparreguera és quart. Un amb 17 victòries i 5 derrotes i l'Esparreguera amb 15-7. Per tant, les coses s'ajustarien si l'Esparreguera s'acaba emportant la victòria. Però com diem, molt igualat, 6 punts de diferència favorables a l'Esparreguera i queden 5 minuts i 39. Ara ja temps mort.
Doncs temps mort, l'Esparreguera que remunta davant l'Hospitalet en aquest grup CA de la tercera FEB, on tenim també altres partits d'avui dissabte.
CC98, Andratx 63, Mataró Parc Boet 58, Navàs 87, Joventut B 71, Saragossa 85 i Vic 65, Zuera 49, un partit que encara no s'ha acabat.
Doncs el líder no ha fallat a Mataró, el Navàs hi ha guanyat clarament. Mataró Ràdio, Lucas Martorell.
El Mataró Parc Boet s'ha vist derrotat aquest dissabte 29 de març a mans d'un Navàs Biscola clarament superior, deixant un marcador final de 58-87. Durant el primer quart, l'equip mataroní semblava mantenir l'esperança i, tot i anar a la cua durant la totalitat del temps, es mantenia prou enganxat al Navàs. Ha estat quan quedava poc més de 2 minuts que els barcelonins s'han posat les piles i han anat augmentant la diferència, passant d'un 18-23 a un 23-32 al final del primer temps, esmicolant les expectatives dels maresmencs. El segon quart ha mantingut la mateixa dinàmica que al final d'aquesta primera etapa. El Boet ha aconseguit anotar 10 punts al marcador, un esforç considerable però de poca utilitat, tenint en consideració que l'equip rival n'ha anotat 20 més, deixant el marcador encara més distanciat que abans amb un 33-52. El tercer quart ha estat el més ajustat del partit. El Navàs ha mantingut el lideratge, però el Boet l'ha seguit de més a prop. Els barcelonins han sumat 19 punts durant aquest temps i els mataronins 15. Tot i haver estat més ajustat que els dos previs, el resultat final semblava ja insalvable, amb un 48-71 al marcador. I per sorpresa de ningú, l'últim quart ha mantingut la mateixa dinàmica que la resta del partit, amb un Navàs indubtablement superior i un Boet que, de nou, ha fet curt i no ha estat capaç d'igualar la puntuació del seu rival. D'aquesta manera, el partit ha conclòs amb un resultat final de 58-87. Tots dos equips han anat afluixant el ritme al llarg del partit, anotant menys cistelles a cada quart, un privilegi que el Boet no es podia permetre i que ha concedit al Navàs l'oportunitat de jugar amb menys pressió en camp rival.
I a la tercera, Pep, també, però al grup CB, 23a jornada, uns quants partits d'avui dissabte.
Mollet, 102, Eivissa, 66. El Fidem, 82, Castelldefels, 76. Igualada, 83, Espanyol, 67. I Granollers, 70, Cadim Manresa, 95. Encara en joc el Helios Rosser. De moment, 52-75, favorable als barcelonins.
I demà dimensi un altre partit, eh?
Sí, jugarà el Salt Barça Atlètic a partir de les 4 de la tarda.
I, mare meva, com ha estat el partit al Bernabéu? S'ha avançat a la Madrid amb un gol d'Mbappé de penal. Un penal, molt discutible, més que discutible. I un minut després, empat al Leganés. Per tant, ara mateix, al 33 de la primera meitat, Real Madrid 1, Leganés 1. Vinga, són les 9 i 36 minuts. Anem a parlar d'hoquei patins.
En joc, el programa de l'esport català.
Vinga, en hoquei lliga masculina, 23a jornada. Avui dissabte teníem 3 partits.
Sí, de moment un que tenim ja en marcador definitiu, que és el del Vic, un partit que s'ha acabat ja, ens ho explicarà en Pep Portet. També s'ha jugat el partit entre el Caldes i el Liceu, un partit que encara no s'ha acabat de moment, 1-2 favorable als galecs, i també en joc el partit entre l'Alpicat i el Sant Just, un partit que sí s'ha acabat ja, en aquest cas amb un 3-2 favorable als lleidatans.
Doncs el derbi usonenc era el partit estel·lar d'aquest dissabte, i el derbi entre Vic i Voltregà se'n va cap a Sant Hipòlit. Ràdio Vic, Pep Portet.
Bona nit des del Pavelló Olímpic del Patinit, quan fa 12 minuts que ha finalitzat aquest partit, que ha acabat tal com ho havíem deixat, 2-6, finalment victòria importantíssima pel club Patí Voltregà, que ha pogut ampliar aquest avantatge, ja que ha disposat d'una falta directa que Jordi Burgay en el 73 tornar, i tampoc han aconseguit superar Xevi Puigbí en el seu minut de superioritat. I amb important victòria pel conjunt de Sant Hipòlit, que amb aquests 3 punts s'apropa per lluitar per sortir d'aquesta zona de play-out. El club patirí per la seva part, que se li compliquen moltíssim les coses, i que en la propera jornada, segons com vagin els resultats, ja podria ser automàticament equip de hoquei lliga quarta. Final a Vic, com diem, 2-6, victòria pel conjunt visitant, amb un ambient espectacular, amb un pavelló ple de gom a gom, amb més de 2.000 persones seguint en directe aquest enfrontament.
Espectacular l'ambient del derbi entre el Vic i el Voltregà, aquesta hoquei lliga masculina, on demà diumenge tenim 2 partits i un d'ells ja el podrem seguir a les televisions locals.
Sí, el que podrem veure a la xarxa és el partidàs entre el Noia i el Barça, amb molts comptes pendents de les últims mesos. Quan passin 10 minuts de les 4 de la tarda, Noia-Barça, recordeu, a la xarxa. Abans s'haurà jugat el partit del Reus a 2:15 del migdia, Reus al Coll.
Doncs molts al·licients en aquest Noia-Barça, un Noia classificat per la Champions a costa del Barça aquesta temporada, i un Barça que és líder claríssim amb 15 punts de marge respecte al Liceo. David Cáceres, tècnic blaugrana, veu així aquest partit de Sant Sadurní.
Bé, amb moltes ganes. El Noia els dos últims partits ens els ha guanyat, tant el de Champions com el de Copa del Rei, i anem amb moltes ganes a intentar seguir aquesta ratxa impressionant que portem de partits. L'equip està fent una lliga regular brutal, els jugadors ho estan deixant tot. Bé, és un equip molt intens, es va demostrar el partit que vam jugar de Champions, que anàvem guanyant 0-2, i amb una segona part que ens van apretar molt, ens van girar el partit. Si és veritat que hem d'aprofitar que ells poder venen una mica més cansats que nosaltres, que venen de jugar un partit molt difícil de Champions, i el que sí que hem de fer és jugar 50 minuts amb una intensitat molt alta i aconseguir, com vam fer l'altre dia aquí amb el Calafell, que al final que vam apretar moltíssim, fer-ho durant els 50 minuts.
9 i 39 minuts, acaba el partit del Cadí-la-Seu.
Sí, acaba amb victòria del Cadí-la-Seu. Per tant, el Cadí-la-Seu, que jugarà la propera temporada un altre cop a la màxima categoria del bàsquet femení estatal, ha aconseguit la victòria de 10 punts sobre l'Encino, 82-72.
Certificada la permanència i ho estan celebrant d'allò més a la pista al conjunt de la Seu d'Urgell. Vinga, tornant a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga femenina, 19a jornada, una jornada transcendent, perquè especialment teníem un partidàs entre dos dels aspirants al títol.
Sí, que ha acabat amb victòria aragonesa a la pista del Palau de Plegamans, i per tant se li complica molt i molt i molt les opcions del títol de lliga al Palau de Plegamans. 1-2 ha acabat el partit davant del Fraga. Resultat final, Palau 1, Fraga 2. També s'ha jugat avui el Manlleu-Cerdanyola, 3-2 favorable a les manlleuenques, l'Alcalà-Mataró, 1-4 han guanyat les maresmenques. També s'ha disputat el 7-2 entre el Vilassana i el Bigues i Riells, el Telecable 10, Voltregà 1, i l'últim en acabar ha estat el Reixoi 1, Sant Cugat 3.
Doncs amb aquests marcadors ara mateix líder el Fraga amb 54 punts, però això sí, sí té un partit més, i els perseguidors amb un partit menys, Telecable amb 51, per tant a 3 punts del Fraga, i a 6 queden ja el Vilassana i el Palau. Se'ls complica molt l'opció de títol, perquè recordem que aquest any no hi ha play-off, és tota lliga regular. Una partida entre Palau i Fraga que havia començat molt bé pel Palau, però ha acabat capgirant el conjunt aragonès fins a l'1-2 final en un partit que ha seguit també l'Anna Freixa, que després del partit parlava amb protagonista.
El Palau avui no ha pogut acabar sumant la victòria davant d'un Fraga que venia amb 3 punts d'avantatge al capdavant de la classificació pel partit avançat, per tant amb un partit més tenia 3 punts respecte a Palau i a Gijón, i avui en aquest partit importantíssim pel desenllaç de l'hoquei Lliga Iberdrola doncs ha acabat emportant la victòria davant del Palau. Estem amb Laura Pujudeta, la jugadora del General i Palau. Laura, avui era un partit d'aquells importants pel que podia acabar passant d'aquí a final de temporada.
Sí, bueno, jo crec que ja sabíem que era un partit molt important. La veritat és que crec que hem començat molt bé, hem començat molt concentrades, però bueno, a mesura que ha anat passant el partit potser hem baixat una mica la intensitat i els dos errors que hem comès doncs ens han penalitzat.
A bola aturada, Laura Vicente ha fet una feina brutal, ha aturat dues directes i un penal. Això potser us ha ajudat una miqueta que el marcador no es veiés tan ampliat, perquè a vosaltres us ha costat molt trobar a porteria, tot i que és això, que heu començat els primers minuts molt intensament, però després ha estat difícil acabar trobant porteria.
Sí, jo crec que no hem jugat malament, o sigui, no crec que ells hagin jugat molt millor que nosaltres, la veritat, però sí que penso que ens ha costat molt trobar porteria, i que sort de la Laura, que al final la bola aturada és molt important i ens ha servit per intentar lluitar el partit fins al final, tot i que no ens l'haguem acabat enduent.
El partit d'avui no sé si es vivia d'una manera diferent pel fet de que jo ara ho deia, que pot ser transcendental d'aquí a final de temporada per aconseguir el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, i no sé si també passaven els precedents de que havíeu jugat 4 partits amb el Fraga i tots 4 els havíeu guanyat entre Supercopa, Champions i Lliga.
Jo crec que involuntàriament sempre pesa això, encara que no ho vulguem sentir així. I per altra banda, jo crec que tothom sabia que era un partit molt important, però bueno, queda molt encara, el que hem de fer és no fallar més i seguir endavant, i potser el que fa més ràbia és perdre els punts a casa, no? Que al final és on ets més forta i és on pots competir millor.
Sí, perquè s'han escapat els punts amb Vilassana i amb Fraga d'aquí a casa. Ara veient el calendari, potser el Fraga és qui el té una mica millor, perquè diguéssim que ja ha deixat enrere el partit amb vosaltres, també amb el Gijón, li han sortit bé les coses, ja ha acabat puntuant. Vosaltres us heu d'enfrontar a Vilassana i a Telecable.
Sí, jo crec que ens queden molts partits molt difícils. Jo crec que en aquesta lliga actual es pot perdre amb qualsevol partit, al final és una lliga regular, així que bueno, el que hem de fer és no fallar nosaltres. L'únic dolent d'aquí és que no depenem de nosaltres mateixes.
Doncs molta sort pel que queda de temporada, a veure si es poden tornar a ajustar les coses, perquè ara tenim el Fraga doncs, amb aquests 6 punts de diferència al capdavant de la classificació, però amb un partit més, és el que dius, ja no podeu dependre de vosaltres mateixes. Moltes gràcies i que vagi molt bé la temporada, Laura.
Gràcies.
Doncs les paraules de Laura Puigdueta, que avui ha vist com el Fraga superava el Palau per 1-2, i són 6 els punts de diferència al capdavant de la classificació, això sí, amb el Fraga amb un partit més.
I compte, perquè al minut 41 el Santiago Bernabéu marca el segon al Leganés, en una molt bona contra, a marca Raba pel Leganés, Real Madrid 1, Leganés 2, saltat la sorpresa de moment al Bernabéu. Vinga, completem l'actualitat de l'hoquei patins amb l'hoquei Lliga Plata. El grup nord, 18a jornada, aquests són els resultats.
Sant Feliu 2, Espanyol 4, Xum 4, Mataró 4, encara en joc el Cerdanyola, Igualada 7-4, favorable als locals, i ha acabat ja l'Oviedo 1, Sant Cugat 1.
Demà es completarà la jornada amb un altre partit.
El que enfrontarà el Tordera i el Vendrell a 1:15 del migdia.
I el grup sud, 18a jornada, aquests són els partits.
Ribes 6, Lloret 2, Alhambra 3, Palafrugell 6, Congrés 1, Manlleu 5 i Girona 6, Olot 1.
Doncs golejada del Girona davant de l'Olot i en Jordi Cervantes, que ja té protagonista.
Doncs només podíem parlar amb un protagonista, Ignasi, que és amb el Moi Aguirre. Moi, què tal? Bona nit i felicitats per la victòria.
Bona nit, moltes gràcies.
I pels 3 gols.
Dos, han sigut dos.
Dos al final?
Crec que sí.
Doncs l'acte de la FEP ens ha enganyat,
sí,
eh?
Acostumen a fallar.
Victòria, si més no, i és un tòpic, però aquesta ho és, molt important.
Sí, a més veníem de fer dos partits dolents a casa. Avui en jugàvem, bueno, qui guanyava dels dos sumava 3 punts i també el gol a Braix, i necessitàvem guanyar, i hem guanyat.
Tot i així, us ho ha posat complicat l'Olot. A la primera part ha escurçat diferències, però a la segona part se us ha vist amb més ganes d'anar cap a porteria.
Sí, bé, el resultat no reflexa el partit. Aquest 6-1 és enganyós. Ens ha costat moltíssim. A la primera part ha sigut molt igualat. La segona hem tingut la sort que ens han entrat 2 o 3 i hem pogut marxar al marcador. Altres partits se'ns encallaven i acabàvem empatant o guanyant justet. Avui ens ha entrat la pilota.
Bueno, tu ets el protagonista, n'has fet 2, no?
Sí.
Segur.
Bueno, jo crec que sí. Vés a saber, podria no recordar.
Algun, no?
Jo crec que n'he fet 2.
Però bé, al final ajuden molt a l'equip aquests gols, tot i que aquesta temporada no em porta bastant.
Sí, bé, el que volem és guanyar, independentment qui faci els gols. Avui m'ha tocat a mi. Han sigut el primer i el tercer, que vulguis o no, sempre són els importants. I bé, l'important és guanyar.
Queden 4 jornades, partit a partit, lo típic, però la setmana que ve... Aquest sí que és dels importants i dels bons, eh? Manlleu a Girona amb un punt de diferència només.
Sí, anem a Manlleu. Està molt bé, també. Tenim molt complicat atrapar el Ribes. Crec que pujarà directe. Llavors, estem amb l'Olot, amb el Manlleu. Estem allà per aviam qui fa el playoff. I bé, partit importantíssim. També vam empatar aquí. Per tant, qui guanyi, també guanyes el gol a Braix.
Imagino que aquesta victòria també us dona molta confiança de cara al que resta de temporada, no?
Sí. Venim de guanyar, també per la Fusell, i som molt complicada, ara guanyem, i ara encara és la setmana, aquesta setmana se t'està jugant tot, comences la setmana molt diferent si vens de guanyar.
Boi, gràcies, ja celebrar-ho.
Moltes gràcies.
Les paraules de Mo i l'autor al final de 2 gols i no de 3, ens havia enganyat l'acte de la FEP, però en qualsevol cas, un dels artífexs d'aquesta victòria del Girona, que el deixa tocar de la segona plaça i que la lluitarà la setmana que ve en la seva visita a la pista del Manlleu.
I demà diumenge, 2 partits més al grup sud de l'Hockey Lliga Plata.
2:15 del migdia, Barça Atlètic Alcobendas, i a partir de les 8 de la tarda tancarà la jornada el Reus B Taradell.
I en futbol sala, primera divisió masculina, 23a jornada, doble victòria catalana.
Doncs sí, ahir l'Indústria Santa Coloma va aconseguir una gran victòria golejada per 6-0 davant del Manzanares, i el Barça s'ha imposat avui in extremis al Burela per 3-4.
Doncs déu-n'hi-do, per dir el Barça a 27 segons del final, 2-3, i amb 2 gols d'Adolfo i un de rebot, ha acabat guanyant el conjunt que entrena Tino Pérez.
Creo que hemos dominado más y mejor en la primera parte que en la segunda. Bueno, pues hemos sido un poco menos verticales y nos hemos encontrado ahí con 2 salidas de Burela que han sido muy, 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 muy eficaces, que han metido el balón, han remontado. Y bueno, pues lo más difícil, creo que el equipo ha tenido tranquilidad, que no le ha podido la ansiedad, que ha tenido, bueno, pues creo que esta vez el rechace nos ha favorecido, pero que habíamos atacado bien esos 4 minutos, 5 minutos de jugador portero con paciencia y habíamos tenido alguna ocasión. No hemos permitido tampoco al equipo contrario tenerlas, y bueno, pues muy satisfecho por sobre todo por los 3 puntos, aunque creo que esa segunda parte es bastante mejorable.
Doncs el Barça se situa a segon a només 2 punts del Peníscola, que avui ha empatat a la pista de l'Osasuna, i per tant s'apropa el Barça en aquesta primera plaça. L'Indústria Santa Coloma, amb la golejada d'ahir davant del Manzanares, torna a entrar en zona de playoff. És 8è a la classificació. Aprofita aquest empat de l'Osasuna per situar-se entre els 8 primers al conjunt que ha entrenat Xavi Closas.
Estamos consiguiendo... Estamos en la jornada 23 con 33 puntos. Muy fuertes aquí en casa. Metidos de llenos en el playoff. Hemos ganado la Copa Cataluña, hemos jugado Copa España. Lo que están consiguiendo con todos los problemas que tenemos, pues hostia, tiene mucho mérito. Y hay que felicitar al equipo por todo el trabajo que está haciendo. Evidentemente que ahora pues, tenemos el reto de meternos en playoff y el reto pues, de ganar algún partido fuera. Son unos pocos objetivos que ahora tenemos como plantilla.
I a la primera femenina, 24a jornada, han jugat els 2 catalans.
Sí, i bones notícies per part de les Corts, que ha acabat remuntant el partit davant del Pollo Pescamar amb un gol en el darrer minut de Lucy Gómez. Ha estat l'autora dels 2 gols de les Mamuts, les Corts. Per tant, victòria de les Corts 2-1 i derrota del Rubí 4-2 a la pista del Guadalcázar.
9 9:50, parlem d'handbol, Lliga Sobal, 22a jornada, doble victòria catalana.
Sí, el primer en guanyar ha estat el Granollers, ho ha fet de 10 punts de 10 gols de diferència, 40-30 davant del Villa de Aranda, mentre que el Barça s'ha desplaçat a Guadalajara, on ha aconseguit la victòria per 27-36.
El primer al Barça a la classificació, segon al Granollers, i això diu Carlos Ortega, tècnic del Barça, després del triomf a Guadalajara.
Bueno, un partido en que hemos tenido más complicaciones quizás de lo esperado en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, a partir del minuto 10, ya somos una distancia más cómoda. Pero nuestra situación ahora, estamos haciendo un microciclo de carga y la verdad que no estamos para... Estamos pesados, el equipo está lento, está todo dentro de la normalidad, ¿no?
A la divisió d'honor femenina, triomf del Granollers.
Sí, ha aconseguit una bona victòria de 10 gols a la pista del Zuazo, 24-34.
I a la plata femenina, avui teníem la penúltima jornada, jornada unificada.
Sí, amb aquests marcadors, Llevant 27, Sant Joan d'Espí 29, Palau Tordera 25, Sant Quirze 31, Sant Vicenç 28, Ribes 24, Gavà 23, Lleida 31, Amposta 24, Onda 34, Joventut Handbol Mataró 24, Almassora 28 i La Roca 28, Oar Gràcia 35.
A la plata masculina, 25a jornada, jugava avui el Barça Atlètic.
Sí, que ha aconseguit una, de fet ha perdut a la pista de l'Alacant 30-28.
I a la primera estatal masculina, grup D, 26a jornada, aquests són els marcadors.
Sant Vicenç 36, La Salle Montcada 28, Palau Tordera 34, La Roca 33, Sant Esteve Palau Tordera 32, Sant Cugat 36, Sarrià 35, Sant Joan d'Espí 29, Sant Esteve Sarrovires 30, Sant Martí Adrianenc 28, Molins 23, Bordils 26 i encara en joc, a punt d'acabar, l'Espluga Sant Quirze. Molta igualtat en aquest partit, 23-24 favorable als de Sant Quirze.
I en waterpolo, divisió d'honor femenina, 20a jornada, avui amb un parell de partits.
En aquesta divisió d'honor femenina s'han disputat els partits Catalunya-Irunya amb un 17-7 favorable al Club Natació Catalunya i també s'ha jugat el Sant Feliu-Barceloneta amb un 12-11 favorable a les de Sant Feliu.
I ja queden pendents els partits dels equips que avui tenien competició europea. A la masculina, última jornada de la fase regular per als equips catalans.
Amb aquests resultats, Cavalla 8, Sant Andreu 9, Canoe 6, Barcelona 14, un partit que han jugat un derbi sabadellenc, mentre Sabadell i Terrassa, màxima rivalitat amb victòria local, 17-16 pel conjunt local, pel conjunt sabadellenc, Etxeire 9, Mataró 12 i Mediterrani 8, Rubí 7.
I pel que fa al tenis taula, superdivisió masculina, 19a jornada, doncs pendents dels partits dels catalans.
El Gira Olot derrota Olotina per 4-0. En joc encara el Sant Jordi Borges Vall, això pel que fa a la divisió d'honor masculina.
I d'altra banda, la femenina, 19a jornada, també tenim resultats dels equips de casa nostra.
Vic 2, Son Cladera 4 i Reus Ganxets 1, Ucam Cartagena 4.
Doncs així va anar el partit de la Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
El Girbau Vic Tenis Taula va perdre ahir per 2-4 davant el Son Cladera de Mallorca, en un maig que era vital per assegurar la permanència i que deixarà les biguetanes a la zona baixa i patint fins al final per evitar el descens. El maig va començar amb un partit clau que enfrontava la japonesa del Vic Hana Hashimoto i Katarzyna Berggren i va caure del costat visitant per 1-3. Charlotte Carey no va poder fer res davant Tatiana Vilenko i va perdre per 1-3. Camila Moscoso va superar Inoa Cristóbal per 3-1 per donar esperances al seu equip de puntuar. La derrota de Carey per 3-0 davant Berzin ho deixava tot de cara per a les visitants, però Hana Hashimoto va guanyar Inoa Cristóbal per obrir un fil de llum per al Girbau Vic, fil que es va apagar en el darrer maig, on la jove Camila Moscoso va perdre davant Tatiana Vilenko, una experimentada defensiva que només ha perdut un partit en tota la Lliga i que va acabar guanyant per 3-0, per donar al Son Cladera la victòria per 2-4. Ara les biguetanes tenen per davant 4 finals per la permanència, en què s'enfrontaran a 3 dels 6 primers classificats i un partit final que pot ser a cara o creu al local de l'UQAC Jaén.
Vinga, 9:54 minuts, marxem de ronda final. Volem saber com deixem el partit de la CB del Girona a la pista del CUE del Corunya. Girona FM, Marc Treserres.
Bona nit. Doncs ara les coses no poden anar-li millor al bàsquet Girona, que ha començat
fantàsticament bé aquest tercer període i ara un triple de Mindaugas Sosinskas ha col·locat el més 10 en el marcador. Per tant, el bàsquet Girona fent la seva feina i ara compta un altre triple de Sosinskas que no entra des de la cantonada. Per tant, les coses van bé per assolir la novena victòria de la temporada a Galícia. L'EIMA Corunya 46, bàsquet Girona 56, 8 minuts pel final del tercer quart.
Perfecte, demà ens fas la crònica doncs ja amb el resultat definitiu. Gràcies, Marc, bona nit.
Perfecte, bona nit.
I com deixem el partit de tercera FEB grup CA entre l'Hospitalet i l'Esparreguera, Anna Freixa?
Doncs totalment obert, perquè queden 3 minuts i 37, però de la pròrroga, perquè el partit ha acabat amb empat a 72, després de que l'Hospitalet ha tornat a entrar amb un triple al partit, suposava el 72 a 70, ha fet una altra cistella a l'Esparreguera i ara mateix doncs estem a la pròrroga, 76 a 77, favorable a l'Esparreguera. Quin partidàs d'alts i baixos, el miratge del 14-0 de l'inici, doncs ha estat això, un miratge. Màxima igualtat, els dos lluitant per aquesta victòria tan i tan important per arribar a aconseguir una de les places que donen accés a les fases d'ascens.
Doncs així deixem el partit. Gràcies, Anna, bona nit. I al Bernabéu deixem el partit al descans amb un Real Madrid 1, Leganés 2. Compte, perquè si això acabés així, demà el Barça guanyés, serien 6 punts de diferència, però evidentment queda tota la segona meitat. Tot això us ho explicarem demà aquí a l'Enjoc. Ara no tenim temps per més. Eduard Cabré, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs fins aquí el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so, que us hem parlat, l'Eduard Cabré, Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Recordeu que avui s'ha d'avançar la rellotge, a les dues seran les tres. Fins demà.
La xarxa de comunicació local. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back, back, back again. Shady's back. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking a table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Us parla Guillem Camps. Protecció Civil ha decidit mantenir en fase d'alerta el pla especial d'emergències per risc de vent al Bencat, malgrat que la